make it better like that. Don't think I fit in at this party. Doncs salutacions ara ja des de protagonistes, així a la 92.2, no hem canviat. L'únic que hem fet aquest paronet per a separar el que era el plenari, continuarem pendents de com avança, intentarem actualitzar també en quin punt es troba el repàs de l'actualitat provincial i local, però avui en tenim altres convidats. Parlarem, com estem fent durant les últimes setmanes, amb polítics. En aquest cas ens torna a visitar la cap d'Unides Podem al Congrés per Castelló, Marisa Saavedra. Amb ella estarem d'ací una estoneta, però també en tindrem altres convidats, com cada dues setmanes policia local. En aquest cas l'intendent Ramon Martínez vindrà acompanyat o estarà acompanyat per dos agents que formen part de la unitat de mediació, Paco Ribes, també coordinador de l'àrea de policia rural, i Juan Antonio Rodríguez Lavado, també mediador i en aquest cas coordinador de la unitat de barri. A més, estarem a la recta final del programa i un dimarts més també rebrem a Laia Vilanova de Podonova, en aquest cas per a parlar-nos dels peus de les embarassades. Les embarassades pateixen molts canvis al seu cos durant aquesta etapa de gestació i sí que també els peus pateixen canvis, i es parlarà de com prevenir o com aliviar aquestes situacions i consells per a que les molèsties siguin les menors possibles. Doncs bé, aquests els convidats. També repassarem a partir de la una aquesta actualitat provincial i local. I abans de mirar de què es parla a Twitter, anem a fer aquesta ullada a la previsió meteorològica. Avui no hi ha probabilitat de precipitacions, només espera que pugui aparèixer, tot i que a hores d'ara no ho sembla, algun núvol fins les 6 de la vesprada, i els termòmetres en aquesta jornada que estaran entre els 13 de mínima i els 23 de màxima. La resta de setmana, si peguem una ullada, doncs en la línia del que vam comentar ahir, pot haver algun núvol durant totes les jornades, o alguns núvols, no va estar tots els dies el mateix núvol. Els termòmetres que poden anar augmentant a la recta final de setmana, i a hores d'ara la previsió és que inclús dissabte, el dia 2 de novembre, puguem arribar a 28 de màxima. Així que també notaríem un canvi significatiu en quant als mercuris i les seues màximes, però ho anirem comentant a mesura que ens apropem a aquesta jornada. Ara, moment de mirar quins són els temes tendència a les xarxes.
És tendència a Twitter.
Doncs comencem parlant per una informació que s'ha conegut fa uns minuts. En aquest cas, una macroenquesta, la del CIS, diuen aigua de maig esperada per tots els partits, el CIS de Tenazos, diu el partit el periòdic El Mundo, concedís al PSOE un millor resultat que el de les eleccions d'abril d'aquest any, quan va obtenir 123 escons. En aquest cas, estaria en la forqueta de 133 a 150 diputats. Això, el CIS, sempre la gent ho fica una miqueta entre pinces, no? Ja que és una entitat que també depèn del govern. Doncs també es parla d'una jornada, Dia Mundial de l'Ictus. En aquest cas, també des del Col·legi de Farmacèutics de Castelló, es recorden algunes de les senyals d'alarma i factors de risc que poden doncs, també donar alguna idea de què poden patir un ictus. Com a farmacèutics, recorden, es pot conscienciar a les persones per a la prevenció. Diuen tenir sensació de vertigen, inestabilitat, desequilibri, mal de caps de sobte, d'intensitat inhabitual i sense causa, visió borrosa, pèrdua de visió, també pèrdua brusca de mobilitat o força en part del cos, problemes per a parlar i ser entès, o paràlisi facial. Així que aquests són els factors de risc i les recomanacions de com actuar i com prevenir aquest ictus. També es parla del INE, aquest Institut Nacional d'Estadística, que rebrà els moviments dels mòbils de tota Espanya durant 8 dies, i això ha generat dubtes i preguntes. Una operació que es ficarà en marxa dins de 3 setmanes i durarà, com dèiem, 8 dies. Durant aquest període, l'INE controlarà la localització de tots els telèfons d'Espanya per a realitzar una macroenquesta, un macroestudi respecte a com ens movem. Jo no sé si hem acceptat ja de per si donar aquesta informació, però bé, és altra de les notícies a hores d'ara. I més assumptes dels que es parlen avui en aquest cas, també una informació que saltava
Fa unes hores, i per exemple fa una hora just, El País publicava que la justícia imputa el germà del president valencià Ximo Puig i el director de Política Lingüística per possibles irregularitats en la concessió d'ajudes públiques. Doncs aquest és un altre dels temes. I acabem, mira, ens hicim una miqueta de temes polítics i parlem de, en aquest cas, una de les sèries de Star Wars, de Mandalorian, una sèrie que s'estrenarà el 12 de novembre als Estats Units mitjançant Disney Plus i que va estrenar ahir els quatre cartells i el que és el seu segon tràiler, i sembla que els fans de Star Wars doncs estan parlant i donant les seues reaccions al respecte. Doncs bé, repassats alguns dels continguts, alguns dels temes tendència a hores d'ara a les xarxes socials, anem a fer una xicoteta pausa. De seguida també obrim aquest espai a l'anàlisi polític. No.
Recorre la història de Caixa Rural Vila-real des dels seus inicis a l'actualitat. Fins al 10 de novembre visita l'exposició 100 anys en la memòria, de dilluns a dissabte, de 5:30 a 8:30 de la vesprada. I si vols aprofundir més en aquest segle de vida, pots fer una visita guiada els dies 30 d'octubre i 13 de novembre. Sols has d'inscriure't a www.fundacióncaixarural.org. Caixa Rural Vila-real, 100 anys amb tu. ¿Tus labios van perdiendo volumen con el paso del tiempo? En la Clínica Médico-Estética, doctora Encarna Sorribes, conseguirás unos labios más hidratados, más volumen, perfilado de borde labial y suavizar las arrugas del labio superior y de las comisuras. Clínica doctora Encarna Sorribes, soluciones médicas, en Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón 20 de Burriana. Cita previa en el 639-45-70-94.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Agricultor. Ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino. Pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino. Económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
Celebra tu cumpleaños, despedida, bautizos, comuniones o comidas de empresa en la Taberna de Milagros 2. Disponemos de salón privado.
Ven y descubre nuestro menú diario o elige a la carta. Nueva gerencia de la Taberna de Milagros 2 en calle Consolación 20 de Villarreal, junto Colegio Pascual Nacher.
Y para la próxima noche de Halloween, disfruta de un menú terroríficamente delicioso.
¿Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli assortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al carrer Comunió 18 de Villarreal, cridant al 696-08-5690 o també a www.vinosmanrique.es.
Doce de set, continuem en directe a la 92.2, moment de fer un repàs per l'actualitat política, comentar els convidats d'avui, com va anar aquesta entrevista d'ahir amb Òscar Clavé, i per això ens acompanya Susana Pérez. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Sheila.
Doncs avui hem comentat alguna coseta en Twitter que ha saltat molt d'última hora, però també d'ahir arrastrem altres temàtiques.
Bueno, pues en este cas, les últimes notícies arribades és que podem dir l'última hora és sobre Puigdemont. Recordem que Puigdemont està condenat per sedició i malversació i el jutge belga aplaça el 7 de desembre la vista sobre l'euroorden. I el govern espanyol avisa a Bèlgica que prendrà decisions si no entrega Puigdemont. És dir, no sé, se llancen avisos, veurem si després això se...
En què es materialitza, no?
Vale. Això és l'última hora, perquè, clar, este matí a les 7:30 arribava Puigdemont a Brussel·les, però després el jutge a places el 6 de setembre, de desembre, perdó, i bueno, pues ahí anem. El govern espanyol avisa de que prendrà decisions. Veurem quines decisions prendrà en aquestes pròximes hores. Després, hem sentit algo sobre Ximo Puig
i el seu germà.
Bueno, pues en relació a lo que hem sentit sobre Ximo Puig, que per lo vist sí que tindrà que donar comptes del que ha passat en la seva família en els mitjans de comunicació, pues en este cas no sé a quin punt, o no sé si això se portarà a termini o no. És l'últim que sabem de Ximo Puig, que a mi també m'ha llamat molt l'atenció i que jo estic una miqueta sorpresa, perquè la veritat no ho esperava i m'ha pillat a lo millor un poc fora de lloc.
Deia, no, que era també arribava després d'una querella del Partit Popular, sembla, no? Aquesta imputació al germà de Puig.
A mi també em va sorprendre molt unes declaracions que va fer la presidenta de l'Assemblea Nacional de Catalunya, Elisenda Paluzin, diu que els altercats violents a Catalunya pues donen visibilitat al conflicte català, donen visibilitat internacional, és dir, que els mitjans de comunicació com per mig de les imatges violentes, a més ella ho diu clarament, estan fent un favor al conflicte català. Cal dir que tots els grups parlamentaris de Catalunya s'han desmarcat, menys la CUP. La CUP ha dit que nanai, que ell li pareix molt bé i que està molt d'acord amb aquesta declaració. Val? Després tenim un cas curiós, i és que ha dimitit un altre diputat, en aquest cas d'Unides Podem. I ja podríem dir el cas BlaBlaCar, perquè la setmana passada, dijous de la setmana passada, va dimitir un altre diputat, en aquest cas era de Ciudadanos. Per què? Pues perquè ells s'apunten al sistema BlaBlaCar i després cobren a les persones a les que pugen al seu cotxe. Això no seria una il·legalitat si ells no estigueren cobrant una dieta. Però val, han dimitit. Hasta ahí, bé. El que m'ha fet un poc de gràcia ha sigut que José Luis, el parlamentari d'Unides Podem per la província de Jaén, argumentava que era ecològic perquè n'hi havia menys emissions al CO2, o sigui, que és una persona ecològica, però un poc pillo, eh? O sigui, que ahí... I després, tornant al president Puig, he dit que m'ha quedat molt sorpresa per el que has dit,
sí,
perquè jo venia pues un poc il·lusionada, perquè en octubre del 2019 se crea l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau en la Comunitat Valenciana. És dir, i a principi de setmana es fa públic un dels assessors de l'òrgan que se farà, que serà. Així tinc tres noms dels més coneguts així a nivell públic, perquè ha tingut
molta rellevància,
opció a fer en casos de la que han estat a l'opinió pública. Un d'ells és Hervé Falisani, és enginyer de sistema que col·labora activament a la justícia sobre possibles evasions fiscals i comptes dubtosos. És dir, aquesta persona ha estat un poc perseguit, un poc, diguem, un poc molt, sobretot en Suïssa, perquè quan detectava algun compte regular ho denunciava. I a mi que el fitxen, pues, me pareix molt bé, i sobretot així en València, que tinga, que estiga pendent de tot el que se fa. Ho és Hervé Falciani. L'altre és Antonio Penades, que va exercir d'acusació popular en el cas Cooperació. Recordem el cas Cooperació, que era el desvio de fondos que se donaven a les ONGs, que és el cas Cooperació o el cas Blasco, és dir, és el mateix cas, i este va ser una de les persones que va exercir d'acusació popular. I l'altre és Baltasar Garzón. Este quizás és el més conegut, no tinc que dir massa coses sobre ell. Ell va ser el jutge de l'Audiència Provincial. Per això, per mi, pues jo que venia tota contenta en esta notícia, ha sigut un poc...
A més, és que Ximo Puig ha estat així aquest matí. Jo crec que la notícia del seu germà s'ha estat més tard, perquè Puig ha vingut avui a fer una visita a les obres de la Ronda Sud-oest amb el conseller de Política Territorial, Arcadi Espanya, però jo crec que en aquest moment encara no es coneixia, perquè no n'hi ha declaracions o no n'hi ha resposta per ara, almenys que es veja, de Ximo Puig al respecte.
Pues la veritat és que estic un poc sorpresa, sobretot perquè venia en la il·lusió de que se creï este tipus d'iniciatives contra el fraude, no en la nostra comunitat, sinó jo esperaria que se crearan totes les comunitats i que la gent doni compte de l'ús indegut dels fons públics, que són els diners de tots. I ara, si voleu, vos parlo una miqueta de lo que mos va dir ahir Òscar Clavell. Pues ell mos diu que en 4 anys fer 3 legislatures, pues que és una barbaritat, que li pareix que és una risa i que un poc mos estan prenent el pèl a tots. Demana el vot útil per afrontar la crisi que tenim damunt per la inestabilitat del país que provoca el president en funcions Pedro Sánchez. I que la ministra d'Economia nega, recordem que la ministra d'Economia nega una crisi o una crisi imminent, però admetis que hi ha una possible desacceleració econòmica. I a d'ell què passa? Que jo li faig li explique el que diu la ministra d'Economia i ella automàticament pues riu i diu: "Bueno, pues ja em recorda el temps de Zapatero." Bueno, ahí ho dice i cada un que traga les seues conclusions.
Ahir va estar Òscar Clavell del Partit Popular i avui torna Marisa Saavedra de Unides Podem. També xerrarem amb ella.
Sí, a més, Marisa Saavedra, la setmana passada quan vam estar parlant, ella parlava de la part laboral, que té, o sigui, de defensar la part laboral dels treballadors. Jo també, d'alguna manera, durant esta setmana que han anat enviant-me la gent suggerències, avui la meva idea és preguntar-li sobre quines opcions n'hi ha pels autònoms. Pues perquè jo crec que n'hi ha molts i que el teixit empresarial menut en la comunitat és molt gran, i a veure ella quines alternatives té.
Doncs ho escoltarem d'ací una estoneta, avui l'escoltarem a aquesta primera part del programa. Així que, Susana Pérez, moltes gràcies i t'escoltem d'ací un momentet. Nosaltres fem una xicoteta pausa, de seguida convidats.
Llega el invierno y en Serteca seguimos cuidando de tu piscina. No vacíes tu piscina, hibérnala. Con Serteca ahorrarás agua y cuidarás el medio ambiente. Pregunta por nuestro pack de invernaje. Evita el deterioro del agua, facilita la puesta en marcha en primavera y no contiene cobre. Es un consejo de Serteca, especialistas en piscinas. Encuéntralos en la avenida Castellón 103, Vila Real.
Oh no, otra vez el invierno y el frío.
¿Frío? En Big Mat tenemos las soluciones más inteligentes, ecológicas y rentables para hacer más cálido y confortable cada rincón de tu casa. Lo último en calefacciones, estufas de gas, de leña, de pelé, de todas las potencias y con unos precios que congelarán tu factura de la luz. Además, te la financiamos, te la llevamos y te la instalamos.
Visita la exposición en Big Maderarbo, Avenida Pío 12 55, Vila Real.
¡Qué harto estoy de intentar vender mi coche y que me tomen el pelo! ¿Que si te pagamos un 30%, que si mi coche se subasta y yo necesito el dinero ya? ¿Pero dónde has ido? ¡Ve a Ocasión Plus! ¡Nadie paga más por tu coche! ¡Qué fácil y qué rápido! En solo 30 minutos he vendido mi coche y me han pagado en el acto.
Acude al líder, acude a Ocasión Plus. En Castellón, abierto sábado, mañana y tarde, en la calle Sierra de Irta número 1, también en Paterna, Alcira y en ocasiónplus.com.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, en Peltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Tus soluciones en rotulación tienen un nombre: Rotulisto. Rotulación de vehículos, vinilos de corte, vinilos decorativos, fotomurales, lona, stands de ferias y todo tipo de letras corpóreas y rótulos luminosos. Rotulisto, ven a vernos y te informaremos. Nos puedes encontrar en carretera Almazora, nave 47 en Castellón o en el teléfono 964-788424.
Halloween en McDonald's. Ven ya y verás cómo hemos decorado nuestros restaurantes. Y el 31 de octubre, si vienes disfrazado por la compra de tu menú o Happy Meal, te haremos un regalito. McDonald's Villarreal y el Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón. McDonald's, despierta tu sonrisa.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
¿Has fichado?
No.
Pues hazlo ya con la aplicación que nos hemos instalado de SeasonRent.
La ley de control de entradas y salidas de los trabajadores es de cumplimiento obligatorio. De no hacerlo, te expones a sanciones de la inspección. En SeasonRent te ofrecemos la aplicación con la que podrás llevar un control horario desde uno o distintos centros de trabajo. Podrás llevar también un control GPS y un control de incidencias. Además, preparamos informes detallados semanales o mensuales de los fichajes. Déjalo en nuestras manos. Nosotros nos encargamos de todo. Visita la web SeasonRent.es y contacta con nosotros.
Oh yeah, ooh, ooh, ooh yeah, mm-hmm. Oh yeah, 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 oh yeah, 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 oh, 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 oh yeah, yeah, yeah.
Un dia més, acompanyats per Marisa Saavedra. Hola, bon dia, Marisa.
Bon dia, molt bon dia. Gràcies.
Una setmaneta més, molta actualitat, preguntes que fer-te. Ja hem anat veient més propostes i, per tant, tenim més curiositats i, sobretot, els oients ens fa preguntes, però quan tu vingues, que nosaltres te les trasladem.
Ui, que bé. Que bé que ens doni l'ocasió d'explicar.
Però antes anem a parlar d'actualitat perquè, evidentment, l'actualitat vos apropa als candidats al públic perquè saben quina forma de pensar teniu i és important per als votants que van a votar que ells sàpien el que pensen realment les persones en les que depositen la seva confiança.
Mm-hmm.
Anem allà. S'està criticant molt que Sánchez Iglesias s'estan fent uns durs atacs, i se tacha d'una batalla a l'esquerra. A tot això vam sentir que Iglesias va dir, així de forma com ell parla, molt hàbil i deixant un poc que cada un vol la seva imaginació, va dir: senyor Sánchez, con Rivera no. pero puede ser que con casado sí. Dígame.
Sí. Bueno, yo creo que es una buena pregunta y que té molt de sentit, perquè Sánchez, després de les últimes eleccions, on hi havia una majoria progressista, no?, i se podia articular un govern de coalició entorn a unes mesures, no?, que realment compartirem i que milloraren la vida de la gent i trencaren una miqueta en les polítiques de sempre, Sánchez no va parar de donar el suport. Això tot el món ho ha vist en els plenos, no?, de manera pública. A nosaltres només que, bueno, ahir n'hi havia acusacions, anem a dir, però ell sempre estava mirant a la dreta i estava demanant el suport a Rivera i a Casado, i això ho va fer de manera contínua, una qüestió que va enfadar molt als seus votants també, que el que buscaven era realment un govern progressista en nosaltres. Això ho va fer molt i molt clarament i molt davant de tot el món, però a més fa poquet tot el món ha vist en alguna entrevista que estaven Rajoy i González, no? Pues de bon rotllo, i estaven parlant de que, bueno, pues a lo mejor una gran coalició. Tot el tema català, d'alguna manera, també pensem que l'exacerbar tot és com diríem, les males, com diríem, els sentiments aixina de trencament, la por, n'hi ha també un intent, pensem en molts mitjans, de potenciar la por de la gent i d'alguna manera moure un vot de dir, ai, pues hi ha que buscar seguretat, que per a molta gent pot pensar, pot pensar que és un govern de coalició, no? Se parla d'aquesta gran coalició, se parla d'això, se parla d'un 155, dels constitucionalistes, ells se diuen constitucionalistes, no? Només que pensen en el 155, no els altres articles que nosaltres defensem, que tenen que veure drets de la gent. Però bueno, és una qüestió que està en l'ambient i de la que se parla. I Sánchez, més del que voldríem, li ha demanat el suport a la dreta abans que pactaren nosaltres, quan hi havia possibilitats i polítiques que podien compartir i acordar. De manera que bueno, pues no és una cosa molt estrafalària el parlar d'això. De fet, nosaltres tenim aquesta por i nosaltres, de fet, li diem a l'electorat, és important que Unides Podem estiguem fortes i tinguem números importants i estiguem fortes al Congrés per a evitar aquest govern de coalició de dretes, de Sánchez en totes les dretes. Això és un perill que tenim per davant si no estem fortes Unides Podem.
Dit això, la ministra Nadia Calviño, la ministra d'Economia en funcions, ens diu que reconeix una desacceleració però no vislumbra una crisi a curt plaç. En aquest sentit.
Sí. A veure, evidentment les xifres, jo no sóc experta en la qüestió, però tot el món estem escoltant el que els experts estan parlant d'una desacceleració com a mínim i que pot ser una crisi, en fi, a veure com evoluciona això, però és una cosa que és fàcil que passi. En tot cas, hi haurà una situació de dificultat. Nosaltres, davant d'això, el que diem a la gent, també de cara a que ens doni suport, és que davant d'esta crisi que vindrà, més o menys forta, qui la pagarà? Perquè el que hem vist és que en tota aquesta dels anys estos passats que venim de crisi i de les mesures que han articulat tal PP com PSOE, la crisi l'han pagat els mateixos de sempre. L'han pagat els treballadors i treballadores en retallades de drets, tota la població en retallades de serveis públics, perquè s'ha retallat de manera escandalosa el pressupost en educació, en sanitat, un sistema que tenim meravellós de sanitat pública, s'està posant en perill. En fi, han hagut retallades que han pagat la gent normal, la gent com tu, com jo, val? Però no l'han pagat, però tot el món també sap que s'han enriquit. Han hagut molts grans fortunes, els bancs, estan tenint beneficis ja milionaris, però resulta que no han tornat el rescat de 6.000 milions d'euros que li van pagar tots i totes. Nosaltres diem, davant de la crisi, que vinga, siga com siga de forta. Ens juguem en aquestes eleccions si la pagarà la gent de sempre, en retalls de drets, o si la pagaran, podran contribuir a pagar-la els privilegiats retallant privilegis. I això és el que nosaltres plantegem, que paguen impostos els rics també.
Parlant de privilegis, esta setmana, bueno, farà un parell de dies, n'hi ha un company seu del partit, del seu partit, José Luis Cano, que ha dimitit. Ha dimitit perquè viatjava en BlaBlaCar i cobrava quan ell té una dieta. Què té que dir això?
Bueno, jo tinc que dir que me enteré ara de la situació, no la coneixia, uh-huh. i bueno, pues me pareix una cosa correcta si ha dimitit davant d'un comportament que no és acceptable, anem a dir, eh? Jo voldria posar el foc davant d'esta anècdota, uh-huh. d'este xico, que no el conec i tampoc sabia la qüestió en concret, voldria posar el foc en una qüestió, i és com se mira en lupa als nostres responsables polítics, que me pareix molt bé, perquè jo crec que tots els responsables polítics, els càrrecs, haurien d'estar sotmesos a l'escrutini públic, sí. i assumir responsabilitat, sempre i en tot cas. I clar, el que ens dona molta pena, anem a dir, és una miqueta trist, és que en el cas de les persones càrrecs de Unides Podem, es mira el lupa, que està molt bé, repetisc, però clar, voldríem, i sempre dimitim, evidentment, quan hi ha una situació d'estes, perquè és el codi ètic nostre, uh-huh. però clar, mentre veiem en altres formacions polítiques casos molt escandalosos de frau, de falsificació de documents, de títols, de màsters, d'incompliments en Hisenda, estem sabent, de càrrecs molt importants i de càrrecs de capdavanters, dels altres partits polítics, no vaig anomenar, últimament estem escoltant de la senyora Monasterio, que va falsificar documents i l'assignatura, en fi, veiem situacions molt escandaloses on no se demana responsabilitat de la mateixa manera que a nosaltres i veiem procediments judicials en casos molt greus de robatori i d'estafa molt greu a la ciutadania que queden impunes. Per què? Perquè prescriuen els delictes perquè en els seus gabinets d'advocats resulta que van allargant els procediments i se'n van de rositas després d'haver robat diners públics a punta pala, vaig a dir-ho d'esta manera tan col·loquial. Uh-huh. De manera que, bueno, el que seria desitjable és que tots els càrrecs públics tinguin aquesta mateixa responsabilitat i sobretot que els partits exigiren la ciutadania, que exigiren dimissions davant d'irregularitats i robatori públic i massiu com ha fet a tres partits.
Un altre cas que és actualitat i és que la presidenta de l'Assemblea Nacional catalana diu que els altercats violents de Catalunya donen visibilitat del conflicte català a nivell internacional. Vostè què li pareix això?
Dona, són unes declaracions que jo crec que se qualifiquen per elles mateixes. Nosaltres, davant del conflicte català, que mm-hmm. sempre hem dit, mm-hmm. l'altre dia vam tindre ocasió de parlar-ho, que és un problema polític, fa falta solucions polítiques, i evidentment els problemes d'ordre públic, que n'hi ha també, no és lo central del tema, però se tenen que atajar i se tenen que atendre, que per això l'estat de dret té els seus recursos. Sobretot nosaltres diem, és una mobilització, el que és general és una mobilització pacífica, a més de que n'hi ha problemes concrets d'ordre públic que n'hi ha que atajar. Però, des de luego, el que no us pareix bé és que siga el foco, se posa el foco, des de luego, en la violència. Ni és legítima la violència, si vinga d'on vinga i no se poden quemar. En fi, el que està passant, n'hi ha moltes coses inadmissibles. La violència des de cap dels puestos és admissible i el que no us pareix bé és que se posa el foco en això, perquè també mira que els mitjans moltes vegades estan traient en bucle inclús imatges de dies anteriors, uh-huh. Inflamant, incendiant d'alguna manera també i assustant uh-huh. a la gent i creiem que això no ens ajuda per a res. I, claro, tampoc, evidentment, que els responsables públics, com és el cas d'esta senyora que has dit, diga que això dona visibilitat. Això el que fa és que desvia l'atenció del que és important, que és un problema polític que requereix respostes polítiques.
Val, dit això, anem a l'actualitat i al futur. Els autònoms, després de sentir-te en l'última intervenció que vas tindre en esta casa, pues mos pregunten, què mos poden oferir? En Unides Podem, ells realment com lluitarien per als nostres interessos?
Sí. Mira, m'agrada molt que me facis la pregunta perquè molta gent, quan nosaltres parlem d'acabar amb els privilegis de les grans empreses, uh-huh. de les grans corporacions, de les grans fortunes d'aquest país, uh-huh. que no paguen impostos, estem parlant d'això. Però, i quan diem de pujar, de fer una fiscalitat justa, parlem efectivament de pujar impostos a tota aquesta gent que no paga. Uh-huh. Però sempre diem i especifiquem, estem farts de que aquí qui paga impostos en aquest país són només la gent treballadora, els treballadors, treballadores, la xicoteta empresa i els autònoms, que estan ofegats a impostos. Sí. Ahí n'hi ha que buscar un equilibri. I jo voldria especificar que nosaltres pensem que efectivament n'hi ha que donar suport a la xicoteta empresa, pimes, autònoms, perquè al final generen, sobretot les pimes, no? Són les que generen treball en aquest país, és que empleen a la gent, generen ocupació. Nosaltres plantegem mesures molt clares que tenen que veure regularitzar els horaris comercials, perquè tota la desregulació d'horaris que ha fet la dreta, uh-huh. ho fa sistemàticament, ahir on governa, beneficia a tot el món d'USAPA, les grans superfícies, però no a les xicotetes empreses, empreses familiars, uh-huh, que no poden assumir aquests horaris. Volem que se revise el sistema de cotització i sempre diem han de cotitzar en funció dels ingressos. No se pot ofegar a xicotetes empreses autònomos que apenes tenen ingressos, que passen per situació de dificultat i tenen que pagar un pastizal d'impostos. Uh-huh. N'hi ha que flexibilitzar i atendre a que paguen en funció, se fa de tres països, així, en funció dels ingressos. No és un invent nostre. Un sistema de... Cal revisar o replantejar un sistema de prestacions per als autònoms que cobra... que cobrisca les llagundes que tenen en cotització per evitar pensions que siguin absolutament ridícules i reduïdes. Tot aquest tema n'hi ha que revisar-lo. És una vergonya que n'hi ha gent, sí, que està cotitzant molts anys i tenen unes pensions de misèria després. Una qüestió que ens importa molt és el tema de procediments d'urgència per a la devolució de deutes en casos de morositat. Uh-huh. És a dir, veure, en qüestions de morositat administrativa, de xicotets comerços o de pimes, n'hi ha que revisar aquests procediments i també se parla, no puc entrar més en detall, d'una llei de segona oportunitat, etc. Mm,
dona-los més flexibilitat.
Claro, flexibilitat, perquè no perdran de vista. Les grans empreses ho, sí, tenen mil sistemes d'enginyeria fiscal. I quan no, fan una amnistia fiscal, que han, uh-huh, fet el PSOE i el PP, sí, han amnistiat a gent que no ha pagat impostos i han d'acabar pagant un 1% de fortunes immenses. Mentre esta gent del xicotet... comerç, pimes i autònoms estan ofegats. Tot aquest tema n'hi ha que contemplar-ho. I per acabar, parle d'un plan de microcrèdits que nosaltres parlem, uh-huh, autònoms i, sí, i pimes, no? Per al tema d'estudiar la viabilitat, evidentment, per a que tinguin un accés al crèdit en condicions favorables, sí, no oblidem, faig una cunya aquí també, que l'ICO, l'Institut, sí, de Crèdit Oficial, està plantejat per això. Però ara ens trobem, que nosaltres estem bastant al·lucinats, que ara PP, PSOE i crec que també Ciudadanos han demanat diners per a la campanya préstec, com els, sí, bancs ja no es presten perquè deben molts milions als bancs, han demanat a l'ICO i nosaltres estem escandalitzats i diem, home, però pues l'ICO està per a impulsar l'economia del país, per a donar suport a les xicotetes empreses, no? per a moure l'economia del país. Doncs pues bé, l'ICO, sistema de microcrèdits i donar suport a la gent que vol pot muntar empreses i té dificultats. I acaba, disculpa, un programa públic d'assessorament legal. Les xicotetes empreses, uh-huh, els autònoms, necessiten, no tenen grans bufets, no tenen grans recursos, però necessiten que l'administració pública en un programa públic d'assessorament integral per a empreses que puguen passar netjament, per reorientar el negoci, etc. Suport públic, perquè és molt important cuidar aquest teixit productiu, uh-huh, per a crear ocupació o mantindre la queña.
Mire, n'hi ha en este moment, en les enquestes que s'estan donant, a Unides Podem i Vox, per variar, els donen els mateixos vots. Cal recordar que en abril Unides Podemos va traure 43.466 vots i Vox ne va traure 37.483 vots. Això vol dir que Unides Podemos té un representant en Madrid de Castelló, que eres tu.
Que sóc jo, en este cas. Uh-huh. Sí, sí.
I va ser només per 6.000, aproximadament, vots més. Tu què li diries als votants per a que mantingueren almenys el vot de l'altra vegada o que intentaren incrementar algun diputat més per Unides Podemos front a Vox?
Clar. Sí, sí, nosaltres, des de luego, el que fem és que davant d'aquestes xifres que tu has explicat molt bé i que deixen ben clar que nosaltres vam entrar l'altra vegada en una diferència de 6.000 vots, uh-huh, de Vox, realment nosaltres plantegem diverses coses. Una és que el vot útil és a Unides Podem. En molts puestos, en molts territoris, especialment a Castelló, que és el que tu m'estàs plantejant, perquè vivim així, sí, i jo soc diputada per Castelló, aquí a Castelló nosaltres en les anteriors eleccions vam traure tres vegades més, per exemple, que Compromís, però només que 6.000 vots més que Vox. A tot el electorat progressista i que vol polítiques realment progressistes i de canvi en aquest país, diem que voten a Unides Podem perquè som la força que realment pot parar, de nou, pot evitar que un diputat de Vox, d'una força política, en fi, misògina, autoritària, en fi, xenòfoba que entre i que traga un diputat per Castelló. El vot útil és a nosaltres. Nosaltres podem entendre, està creixent molt Vox per tot el tema català, ho sabem, eh? Uh-huh. Se genera esta por i molta gent pensa que ells poden tindre alguna solució, i també per tota la situació de por, n'hi ha molta gent que està patint situacions de realment en la vida quotidiana, que diem sempre de treball, en l'habitatge, que els fills se tenen que anar fora a treballar, la gent està passant situacions de dificultat, i molta gent pensa que el sistema polític, els partits de sempre, no donen resposta als seus problemes.
Se'n van als extrems.
I molta gent pues, pot pensar, jo no diria, jo més bé diria, molta gent pot pensar, se pot enganyar, pensem nosaltres, uh-huh. pensant que Vox, que van d'antisistema, se diuen uh-huh. ells, que trauran algunes solucions als seus problemes. Uh-huh. Però passa, la gent ha de tindre molt clar que Vox, que van en banderetes, s'emboliquen en banderetes i porten la pulsereta sempre, etc etc, ells no plantegen una política diferent als partits de sempre. Ells no qüestionen per a res els privilegis dels que estaven parlant des de sempre, que no paguen impostos, que que s'escaquetxen, que paguen els que com es diu això, que posen les seues, la seua adreça fiscal de les seues empreses, com el senyor Marcos de Quinto, pues en Portugal, però no pagar sí, impostos, etc. Sí. Els evasors fiscals, només hi ha la paraula. Val? De manera que la gent, jo crec que té molt clar que Vox se planteja com una eixida, però són més de lo de sempre, perquè són una decisió del PP, perquè són gent com Abascal, que ha viscut els xiringuitos de la senyora Aguirre, sense fer res i cobrant un pastizal ahí en Madrid, i ara van parlar en contra dels partits de sempre i de les xiringuitos i de les subvencions, quan resulta que ells han viscut això sempre, es venen del PP, no és una cosa novedosa, i se diuen patriotes, però resulta que no lluiten per la gent, que és la que la pàtria, per a nosaltres és la gent, estàvem parlant uh-huh. dels xicotets empresaris, de la gent autònoma, de la gent treballadora, ells parlen molt de la pàtria, però no qüestionen per a res els privilegis dels bancs. No demanen que tornen els diners del rescat bancari, 60.000 milions, no demanen que paguen impostos, no demanen acabar en les amnisties fiscals, com diuen nosaltres. No demanen acabar en les portes giratòries, com diuen nosaltres, perquè els expresidents i els ministres acaben en els consells d'administració de les grans elèctriques. I manen molt i marquen les lleis en aquest país. És una qüestió dels privilegis de sempre, de manera que, clar, la gent en la situació de desesperació pues, probablement busca solucions, però Vox, tot el món, jo crec, o molta gent té clar que Vox no dona solucions als problemes de la gent. De fet, els interessa aquello de que quanto peor, mejor. Quanta més por, quan més incendis a Catalunya, quan més crispació es creixen. Nosaltres plantegem polítiques realment diferents per a resultats diferents, i és que la gent d'este país puga viure en dignitat i que no paguen la crisi és de sempre. En Vox, en el poder, en una situació de crisi, pues pagaran des de sempre la gent treballadora, perquè els rics no pagaran més impostos ni tindran menys privilegis en ells.
Unides Podem creu en el empleo de formació professional? Creu que la formació professional tindrien que, d'alguna manera, alentar-la més, que hauríem de crear professionals que invertiren més en infraestructures i en I+D?
Clar. Te puc dir una cosa en relació al que he dit abans? És que sí, sí. He pensat després que no ho havia explicitat, la qüestió que davant del tema del voto de Vox, que nosaltres diem que som el vot útil, és important el tema de que nosaltres vam plantejar unitat del vot progressista i vam començar a parlar en compromís per tal de fer una candidatura ampla, il·lusionant, com vam fer, com ens vam presentar junts a la Valenciana, i nosaltres ho vam plantejar així, havíem començat a parlar només per tancar i ser punt, en el sentit que compromís va ser la força que va optar per anar per lliure en aquest experiment de Madrid, el Mas Madrid, però no anar junts, que haguera sigut encara molt millor per a fer front al vot de dretes, però bueno,
a això, disculpa. Sí. Parlem, vostè creu en... tu, Marisa, creus en impulsar la formació professional?
Sí, sí. Nosaltres això tenim clar que és una via que hem d'impulsar, perquè durant molts anys en aquest país això s'ha molt d'agençat, com diríem, desprestigiat, no? Això és una qüestió que té que veure en la pedagogia també política i les mesures i les lleis d'educació. S'ha desprestigiat la formació professional i resulta que ens hem trobat en una bambolla molt gran de titulats universitaris, quan realment no hi havia ni sides professionals, però després resulta que la formació professional, que és molt important en un país, no? Per al futur, per a les sides professionals de la gent i també per a la vida econòmica d'un país, s'ha desprestigiat canviat i d'alguna manera s'ha buidat. Nosaltres pensem, i així no ho hem plantejat en les propostes nostres en relació a les reformes educatives, que n'hi ha que cuidar, n'hi ha que potenciar la formació professional, el tema del lligam també, les empreses i les pràctiques, però molt de cuidat també per una qüestió. Nosaltres sempre posem també el foco en la qüestió de que no se substituïsca l'empleo, l'ocupació digna de la gent que té que treballar en sistemes d'estos de pràctiques, de beques, vull dir, se té que regular molt bé per a que efectivament sempre els estudiants, les estudiants tinguin oportunitat de fer pràctiques en empreses, pràctiques professionals, i que se complemente molt bé la formació teòrica en les pràctiques, però de vegades hi ha hagut llacunes o buits en la normativa que han permès moltes vegades abusos i que s'estiguen ocupant els llocs de treball que haurien d'estar ocupats per professionals pues, en contractes de pràctiques, etc. No? Més o menys seria este el plantejament, que això se té que regular ben bé perquè les pràctiques siguin una cosa, la formació, i l'altra és l'ocupació en condicions dignes i en cotització.
Molt bé.
Que n'hi ha algú que ha abusat del tema.
Moltes gràcies, Marisa. Ens veiem la setmana que ve. Ja sé que tens moltes ganes de parlar i nosaltres també encantats de sentir-te, però la setmana pròxima ens tornem a veure i abordem temes d'actualitat i temes que importen als oients. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Susana. Gràcies per convidar-nos.
Kia presenta el nuevo Kia XT, un SUV deportivo pero grande a simple vista, aunque ágil cuando lo conduces porque en realidad es muy compacto pero cuenta con un gran maletero. ¿Existe un coche así? Nuevo Kia XT, descúbrelo entrando en kia.com y visitando tu concesionario oficial Kia más cercano.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
¿Conoces MacArt Salomé? Encontrarás material de dibujo y pintura, así como retratos personalizados en lápiz, carboncillo o pastel. Déjate asesorar por MacArt Salomé. Son especialistas en bellas artes. Descubre todo lo que pueden ofrecerte en macartsalomé.com. También en Instagram. MacArt Salomé, calle San Roque 16, frente a la Iglesia Mayor de Villarreal.
Recorre la història de Caixa Rural Villarreal des dels seus inicis a l'actualitat. Fins al 10 de novembre visita l'exposició 100 anys en la memòria, de dilluns a dissabte de 5:30 a 8:30 de la vesprada. I si vols aprofundir més en aquest segle de vida, pots fer una visita guiada els dies 30 d'octubre i 13 de novembre. Sols has d'inscriure't a www.fundacióncaixarural.org. Caixa Rural Villarreal, 100 anys amb tu.
Servilim Villarreal, limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal o llama al 653 20 42 94.
Quatre els minuts que ens separen de la una de la vesprada, moment en el qual farem repàs per l'actualitat provincial i local, però teníem també avui aquesta sessió plenària a l'Ajuntament de Villarreal. A hores d'ara s'està parlant d'una moció que ha presentat el Partit Popular i que, segons han explicat, s'havia intentat arribar a una declaració institucional, és a dir, que tinguera el vistiplau de tots els partits amb representació municipal. Una moció en la que els populars plantejaven la inclusió en els pressupostos autonòmics de diverses peticions de millora, infraestructures i serveis per a la localitat. S'està votant a hores d'ara. S'han acceptat per part dels populars dues esmenes, una de Ciutadans i una altra del Partit Socialista. S'ha rebutjat una de Compromís, especialment perquè el Partit Popular vol la construcció d'una nova escola oficial d'idiomes amb un edifici propi i el plantejament de compromís era traslladar aquest servei a la BUC, a la Biblioteca Universitària del Coneixement. Està explicant a Hores Ara i de seguida escoltem el seu vot. Unides Podem, el regidor José Ramon Ventura Chalmeta.
La creació d'un espai de descans familiar per a les famílies amb persones dependents al seu càrrec, o inversions en espais verds que puguen reduir la quantitat de CO2 o les altes temperatures que reflexen tot el ciment, el formigó i l'asfalt que decoren la nostra ciutat i ens puguen servir d'espais d'esbarxo i tertúlia. Nosaltres agrairem inversions en energies renovables en totes les obres i inversions de la Generalitat a la nostra ciutat i ens alegrem de que el pensament de la majoria dels partits polítics siga d'aconseguir aquestes inversions per a la nostra ciutat, que segurament seran una bona millora.
Moltes gràcies, senyor regidor. Per explicar vot, té la paraula la portaveu de Vox, doña Irene Herrero.
Sí, solo decir que desde el Grupo Vox Villarreal siempre apoyaremos lo que sea bueno para la ciudad y para todos los ciudadanos de Villarreal. Gracias.
Moltes gràcies, senyora regidora. Per explicar vot, Ciutadans, don Domingo Vicent, el seu portaveu.
Moltes gràcies. Bé, nosaltres ens afegim a les lamentacions del Partit Popular i del Partit Socialista de que aquesta vegada no hagin pogut tenir una declaració institucional com altres vegades, inclús ni siquiera hem sigut capaços de treure endavant una unanimitat. Sí que vull agrair la predisposició de tots els que hem treballat per intentar aconseguir esta declaració institucional frustrada en certa manera, no? I jo sí que voldria dir, sí que nosaltres no veiem això com una carta als Reis Mags, sinó més bé una petició a una altra administració amb totes les necessitats que entre tots detectem en el nostre poble. Malauradament, any rere any, veiem que se repeteixen les reivindicacions, però estic segur de que aquest és un dels temes en què si aconseguim unanimitat i una declaració institucional, pues, qui està governant a la Generalitat Valenciana, en aquest cas vostès, en compromís, pues, tenen més possibilitat de fer força i convèncer als seus de que aquestes són les necessitats que tenen a Vila-real, no? A mi m'agradaria destacar algunes, per parlar d'algunes, però realment són totes importants, no? Però així sí que parlem, per exemple, d'una que té molta importància en futur pròxim, que resoldre aquesta connexió futura de la ronda en la Nacional 340, no? I peticions que hem tingut sempre damunt la taula, com el desdoblament de la carretera d'Onda o de Burriana, i que sense cap mena de dubte serien molt importants per al futur de Vila-real, no? També recuperar aquest centre de salut Torremosa, molt demandat pel barri, no? I ajudar a acabar el centre de l'Alzheimer, i entre les que nosaltres hem afegit a l'esmena sí que m'agradaria destacar i reiterar la necessitat de que es duguin a terme aquests plans de reindustrialització i d'impuls i de reconversió del sector agrari, no? Especialment en el sector agrari, que ha estat molt castigat pels acords i per la crisi, i que damunt, pues, té aquesta reconversió pendent des de fa pràcticament 40 anys, no? I al final desenvolupa un paper molt important també en la conservació del medi ambient, i per això és necessari que es dugui a terme aquesta reconversió. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Per part de Compromís, té la paraula la regidora Maria Fajardo.
Moltes gràcies, senyor alcalde. En la moció presentada es plantegen moltes propostes diverses i un gran nombre amb les que estem d'acord, que traslladem al govern del Botànic per tal d'aconseguir incloure als pressupostos millores efectives al municipi de Vila-real. No obstant això, a la redacció al text apareixen formes diverses degut a les esmenes que fan que per a nosaltres resulti incomprensible també certs paràgrafs. Nosaltres plantejàvem una en referència a la EOI, ja que el Partit Popular plantejava la construcció d'una, i tal vegada, si ens aferrem a la literalitat del concepte, i podríem estar d'acord que es construirà una escola oficial d'idiomes. Però busquem ser més concrets, i per la qual cosa plantejàvem el fer efectiva la proposta ja presentada per aquest mateix ajuntament de posar a disposició de la conselleria. Això sí, de manera provisional, l'edifici actualment infraexplotat de la Biblioteca Universitària del Coneixement. Aquest acord de sessió ja estava acordat i sols falta vull dir, estava també signat per el govern autonòmic per aprofitar les infraestructures ja construïdes i ja podria estar en funcionament perquè la conselleria havia reservat fins i tot una partida i pressupostat 500.000 euros per assumir l'adaptació de l'edifici per poder incloure laboratoris d'idiomes i aules preparades per fer audicions, ja que actualment al trobar-se en un edifici de secundària no gosen de les ferramentes dignes per a l'aprenentatge d'idiomes. Però, degut a la deixadesa de l'equip de govern, continuem esperant que el trasllat siga efectiu. D'altra banda, en l'apartat que fa referència als departaments de salut, se'ns insta a sol·licitar un servei d'hemodiàlisi, així, en genèric, i del que tot sobreentenem, perquè es planteja així, servei d'hemodiàlisi a l'Hospital de la Plana. Per la qual cosa, tots sobreentenem que els funcionaris de carrera dels que disposem a tota la xarxa de sanitat pública analitzaran aquesta viabilitat una vegada proposada. Però la proposta és clara. El municipi de Vila-real volem un servei de hemodiàlisi per a totes les persones que ho puguen necessitar. Però a continuació, quan parlem del servei de fecundació in vitro, pareix que la proposta sols es centra en l'estudi. Per això he portat el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola, on hi ha 7 excepcions per a aquesta paraula estudi, on el primer és ejercitar el entendimiento para alcanzar o comprender algo, 2, recibir enseñanzas en las universidades o en otros centros docentes, 3, aprender, 4, observar, examinar atentamente, 5, dibujar de modelo o del natural, 6, leer a alguien lo que ha de aprender, ¿no? Y es literal el que posa el diccionari. Aleshores, nosaltres, clar, a què convidem els funcionaris? A que facin la seva feina? La proposta és eixa, que els funcionaris facin la seva feina, perquè el plantejament per part d'una corporació municipal deu ser clar i seriós, per la qual cosa no podem instar a que una part del funcionariat faci la seva feina perquè ja la fan i molt bé. És girar entorn a l'obvietat demanar que s'estudi una petició. S'ha de proposar la implantació d'un servei tan necessari per a les dones del segle XXI, on el nombre de famílies afectades actualment és tan alt i gastem això del que no llora no mama, i que cadascú faça com Déu la seva feina i veurem què és el que finalment es pot dur a terme acatant els estudis oficials i no cessant en les reivindicacions de tantes moltes i tantes gràcies. Famílies a l'actualitat. Gràcies.
Gràcies, senyora regidora. I per explicar vot la paraula el Partit Socialista, don Javier Serralgo.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bueno, reiterar la voluntat d'aquest grup municipal des d'un principi, perquè ho han fet no sols ara, sinó durant tota la... Vamos, que jo conec i ja fa uns anys que estem així, s'ha intentat sempre que governi qui governi fer declaració institucional i al final no sé si hem de fer una tesis doctoral sobre els diccionaris. No? Vull parlar de lingüística, però no crec que sigui tan complicada entendre el que se volia. No? El servei de modelistes ja té una preparació i ja tenen coses estudiades i l'altre que vostès proposen, l'únic que han dit és una cosa que jo crec que l'altre dia parlava, no estaven vostres dos, però estava el senyor Sancho, parlava de lealtat. Jo crec que la lealtat la tenen que tenir també els seus propis en València, no? Perquè la segona de la conselleria, que li diuen Isaura Navarro, estarà molt contenta de saber que vostès demanen sí o sí això sense saber si se pot fer o no se pot fer. O sea, i que al final no puguen tindre tota una declaració institucional de tots els grups per una paraula, que el que se vol, inclús vam oferir llevar aquest punt, i com ja s'havia presentat en una altra moció, llevar-lo del debat per a poder provar-lo entre tots, però no, se volia també tornar a insistir en aquest tema. Nosaltres ens pareix molt bé i som els primers que volem que tinguin la sanitat i tots els centres públics tinguin les millors, la millor cobertura i els millors serveis, però això no pot ser que tota una declaració institucional, que allí agraeix molt al Partit Popular, a Ciutadans i als altres partits que, no, que també haguem estat d'acord en el que haguem ficat, que s'haiga fet aquest consens, que crec que per lo que estem així. Però en el fons de l'assumpte, nosaltres hem reclamat sempre algunes infraestructures. Sí que és veritat que no és la mateixa situació que quan va entrar el nou govern socialista en València, Ximo Puig, perquè ara estan parlant de 1.600.000, així parlant de 13,8 milions. D'aixòs 13,8 milions, en eixes que estan pendentes, estan vives encara i podem pagar-les, però d'aixòs 13,8 milions que teníem, vull dir que ja s'ha complit els 7,8 milions de la Ronda Sud-Oest, que ja no està en esta llista, perquè ja està, i avui mateix tornaven a reprendre les obres. Tenim del Gran Casino i el Teatre de la Tagoba total 1,6 milions que també se fan a través també de fondos de la Generalitat Valenciana, modernització de polígonos industrials a través de l'IBACE, que al final són 2,5 milions, a l'àrea d'infantil que està 1,2 milions, l'escultor Horta i les obres d'emergència que se van gastar 441.000 euros, reparació del sostre del Col·legi Soriano que també està en marxa del CB edificant 212.000, ho han deixat en la proposta seva perquè hasta que no estiga seguin reclamant-lo, però està. El, com dia la Ronda Sud-Oest, el centre d'atenció primera en 68.000 euros, les ajudes a serveis socials 1,3 milions, triplicant les ajudes que n'hi havien antes que sí que no se pagaven i ara se paguen per part de la Generalitat Valenciana. Els plans d'ocupació Tabal en joves, que només en guany són 510.000 euros, però ha hagut un total de 4,6 milions d'euros durant aquest temps. La fira destaca 120.000 euros. En definitiva, nosaltres anem a seguir reclamant, però el total són 18.581.000 euros. El total de tot el que li ha dit i el que tenim reflejat de el que ha vingut de la Generalitat Valenciana, que antes no venia. I vostès han ficat una sèrie d'infraestructures en la part dispositiva, que estan bé, estan així, però moltes són de CIEXA, que com saben, i en el tono que estem avui, no anem a fer més sang d'això, però sí que dir que, vamos, que això sabem com se fan les obres de CIEXA i els problemes que ha dit Ciutadans que ha ficat, que jo estic contentíssim, perquè com a regidor d'esport m'afecta Mundó, que és el sostre del centre de tecnificació esportiva, evidentment eren les conseqüències d'aquesta manera de construir, que no se paguen en su moment i que n'hi ha les deficiències, que ara tenim moltes dificultats perquè la Generalitat Valenciana puga fer-se càrrec.
Doncs bé, ahir continuava en les explicacions de vot d'aquest punt respecte de peticions a la Generalitat Valenciana perquè aquestes necessitats a Vila-real tinguin cabuda en els comptes autonòmics. Anem a fer un xicotet paró perquè de seguida repassem actualitat provincial i local.
Ràdio Vila-real 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter. Estàs a la 92.2 FM.
En un minut passen de la una, moment de començar el repàs de l'actualitat provincial i local. Comencem parlant de la capital, Castelló. El regidor de Benestar Social, Ignasi García, es va reunir amb els representants de diverses protectores de la ciutat per abordar les mesures per a aconseguir que Castelló comenci a caminar cap al sacrifici zero i que el model de relació amb els animals siga una referència per a altres localitats. Amb aquesta finalitat, el Departament Municipal de la Capital va consensuar amb les protectores 5 mesures que serviran per a facilitar les adopcions, reduir els abandonaments o pèrdues de mascotes i posar en valor la feina de les entitats que velen pel benestar animal. La primera de les actuacions és la realització d'una campanya contínua d'informació, revisió i control de les utilitzacions dels xips identificatius i per a la qual García aspira a implicar a la policia local. També es va parlar i es va incidir en la necessitat de posar en valor la feina que fan les protectores, una mesura necessària que, segons diu, és per tal de que la ciutadania conega els seus serveis i sàpia que es va anar de la mà amb aquestes entitats per a garantir el benestar dels animals a la capital. Per últim, el consistori de Castelló fomentarà les campanyes informatives per favorir l'adopció dels animals. I ens anem ara a Cabalmassora. L'Ajuntament ha creat la figura del col·laborador en la inspecció en matèria mediambiental per a revisar contenidors i evitar abocaments en la via pública. L'inspector recorrerà el municipi per a traslladar a l'empresa que gestiona la recollida de residus els incidents en contenidors o a la policia local en cas de que siguin conductes sancionables. El departament encapçalat per Javier Martí recorda que les accions incíviques relacionades en infraccions contra el medi ambient suposen un cost anual de 35.000 euros extra al consistori almassorí, que suposen una despesa habitual dels contractes de recollida de residus porta a porta i la retirada de voluminosos, en aquest cas uns serveis que superen el milió d'euros anual. De fet, aquesta iniciativa i dut a terme des de Medi Ambient té lloc per a pal·liar les manques del contracte signat a l'agost del 2009 per un període de 15 anys que fixa la periodicitat de la recollida i que ha quedat superat per la sensibilització en matèria de reciclatge. I fent cap ara a Nules, amb motiu de la festivitat de Tots Sants, aquest municipi ha organitzat una mostra fotogràfica que es pot visitar a l'entrada del cementeri municipal sota el títol Nules, escenari de reconstrucció, 80 anys de regions devastades, tradició de Tots Sants. Segons la regidora de cementeri de Nules, Susana Tusson, es tracta d'un document històric únic en el qual els visitants poden veure amb imatges l'evolució del cementeri durant els últims anys. A més, des del consistori de Nules ha portat a terme altres actuacions de millora i condicionament d'aquest immoble, com ara la instal·lació de la font en el tram de Sant Eliseu, la reparació del sostre d'entrada al dipòsit, la reparació i substitució de bancs o la reparació d'escales mòbils. I ens quedem ara a la localitat, la 15a edició del Mes de la Sostenibilitat que organitza la Regidoria d'Agricultura, Sostenibilitat, Transició Ecològica, Energètica i Medi Ambient posarà punt i final aquest dijous, 31 d'octubre, amb la tradicional Gala de la Sostenibilitat, una gala que tindrà lloc el dia 31 a les 7 de la vesprada a la Casa dels Mundina. Els guardonats són l'empresa Grues Tomàs, el productor ecològic Constantí Orteix, l'ONG Pancara i la plataforma No Mascolillas en el Suelo de Vila-real. Durant l'últim mes, diu el regidor de l'àrea José Ramón Ventura Chalmeta, s'ha posat l'accent mitjançant activitats divulgatives i xerrades en com contribuir des de diferents àmbits a caminar cap a un present i un futur més respectuós amb l'entorn. Quina millor manera de culminar aquest mes, diu el regidor, que reconeixen entitats que, des de la seva tasca diària, contribueixen a fer de Vila-real una ciutat més sostenible. I l'alcalde de la localitat, José Benlló, va anunciar ahir que el consistori treballa en la creació d'un observatori respecte a l'ús responsable de les tecnologies de la informació i la comunicació en el marc del conveni subscrit entre el consistori i la multinacional Huawei per al desenvolupament del projecte de Ciutat Intel·ligent. Benlló ha donat a conèixer aquesta iniciativa durant la visita que ha realitzat a l'aula mòbil, a la unitat mòbil del Smartwatch Huawei, instal·lat a la plaça de l'Estadi de la Ceràmica, un projecte educatiu que la multinacional ha dut als joves per tal de potenciar el bon ús de les tecnologies. Així, Benlló ha explicat que l'observatori sobre l'ús responsable de les tecnologies de la informació i la comunicació implicarà la universitat, administracions públiques, empreses locals, centres educatius, així com també el centre de dia Lluís Alcanyís, que està abordant qüestions relacionades amb l'addicció a videojocs i altres problemàtiques respecte a l'ús de les noves tecnologies. I aquest matí, també abans de que s'iniciarà el ple, ha hagut una visita a les obres de la Ronda Sud-oest. En aquesta visita ha participat l'alcalde de la ciutat, José Benlloc, el president autonòmic, Ximo Puig, i també el conseller de Política Territorial, Arcadi Espanya. En aquest cas, esperen valorar i conèixer de primera mà l'avanç d'aquests treballs que està previst que concloguen en 18 mesos, és a dir, que estiga en marxa aquest eix viari l'any 2021. Benlloc ha recordat que són molts anys de reivindicació per tal de que aquesta infraestructura arribara a Vila-real i que això suposarà un canvi en les opcions que existissin a Vila-real.
Una infraestructura que s'ha parat tantíssimes vegades, que fa tants anys que estem reivindicant en Vila-real i que evidentment pues, va canviar absolutament les oportunitats de la ciutat, tant urbanes com industrials. La nostra ciutat és una ciutat que vol avançar, que vol créixer i que feia molts anys que estava constrenyida sense infraestructures necessàries. Esta, que és una infraestructura que ens ha dut molt mals de cap, que va començar les obres, va parar, se va financiar, després se va deixar de financiar, en aquests moments és una realitat, però serà una realitat el dia que aconseguim inaugurar-la, no?
Als que es respecte, Puig ha indicat que la data per a que es pugui dur a terme aquesta inauguració serà el 2021 i considera que aquesta infraestructura, la Ronda, permetrà un creixement sostenible a la ciutat i al seu entorn.
El que hi ha és una vinculació institucional entre l'Ajuntament de Vila-real i la Generalitat per tal de determinar un millor creixement sostenible tant en Vila-real com en el conjunt de la comarca. Esta actuació és una actuació que, com bé ha dit l'alcalde, porta molts anys d'espera, malauradament més dels que haguera fet falta, però ja començarà a ser una realitat l'any 21.
I per últim, el conseller Arcadi Espanya ha destacat que aquesta és una actuació moderna i que no sols serà un benefici des del punt de vista de la sostenibilitat, ja que inclús inclou un eix per a bicicletes, sinó que també afavorirà el creixement econòmic de Vila-real i de la seva zona d'influència.
Puerto, clau per a tota la comarca. Jo crec que és una actuació de les que es fan ara modernes, que milloren la sostenibilitat de tot l'entorn, perquè permetessin garantir un desenvolupament sostenible i econòmic de tota l'àrea industrial, a més d'afegir un carril cicloperatonal. Per tant, combinem creixement econòmic i sostenibilitat mediambiental. I serà una realitat ben pronta poder continuar en aquest tipus d'infraestructures arrel de tota la Comunitat Valenciana.
Doncs fins així el repàs per aquesta actualitat provincial i local. Una D7, una xicoteta pausa. De seguida obrim espai a la podologia de la mà de Laia Vilanova, de Podonova.
Celebra tu cumpleaños, despedida, bautizos, comuniones o comidas de empresa en la Taberna de Milagros 2. Disponemos de salón privado.
Ven y descubre nuestro menú diario o elige a la carta. Nueva gerencia de la Taberna de Milagros 2 en calle Consolación 20 de Villarreal, junto Colegio Pascual Nacher.
Y para la próxima noche de Halloween, disfruta de un menú terroríficamente delicioso.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Un dimarts més anem a mirar cap a baix, anem a mirar-nos els peus. Bé, nosaltres no sé si estem... Jo no estic en el cas, no sé si Laia està en el cas que ens porta Laia Vilanova des de Podonova, perquè avui parlem dels peus de les embarassades. Laia, molt bon dia.
Molt bon dia. No, tampoc estic en el cas, però bueno, suposo que n'hi haurà moltes dones que sí que ho estaran o que tindran la intenció d'estar-ho en breu o que inclús ho acaben de passar i no saben perquè els han passat certes coses i simplement crec que és important, pues això, durant l'embaràs sabem que per a una dona pues n'hi ha molts canvis i evidentment, com sempre ho diem, quan n'hi ha canvis en el cos, en els peus també hi ha i també n'hi ha problemes o també tenim problemes en els peus que venen associats a aquest embaràs i que evidentment tenen solució i
anem a parlar d'ells. Una de les preguntes que hice és: creix el peu quan s'està embarassada? Creixen els peus?
No. A veure, els peus no creixen. Què passa? Durant l'embaràs, això és sabut per tots, vamos, és cultura popular, les dones tenim ahí un batiburrillo hormonal molt considerable, clar, està creixent un altre ser dins nostre i tal, i el nostre cos s'ha de preparar per a que en uns mesos, en unes setmanes, el nostre cos siga capaç de poder tindre la capacitat de que per un forat molt xicotet de repenisca un cap molt gran, val? Entonces, què passa? El nostre cos segrega moltes hormones, com se sap, i una d'elles és l'hormona relaxina. Què és aquesta hormona? Aquesta hormona el que fa és que dona més elasticitat a lligaments i als tendons per a que les articulacions siguin capaces de tindre major obertura i obrir-se millor. Clar, en el moment, per exemple, per a la pelvis, pues clar, per al moment de parir, per a que puguen obrir-se bé i tal. Què passa? Aquesta hormona se genera en el nostre cos. Això que fa que si a menys dels tendons, dels peus o de qualsevol altra part del cos, també se relaxen, no siguen tan tibants com són de normal. Això que fa que no puguen aguantar igual de bé les estructures del peu, que al final són les que ens tenen que aguantar el cos. Si a això li sumem que engordem, perquè, clar, a més, en un període molt curt de temps l'augment de quilos és molt, molt, molt ràpid i a l'últim trimestre encara més, això fa que de repente el nostre cos s'encontre en que les estructures que tenen que aguantar la bóveda plantar el pont, no estan fortes perquè aquesta hormona mos ha fet que se relaxe i se tendó i se lligament que mos té que aguantar aquesta estructura òssea i damunt el nostre pes encara plana més. Entonces, no és realment que se faci més gran el peu, però sí que és veritat que el peu se fa més ample. El peu mos prona, després parlarem de les conseqüències, a part de que el peu se mos faci més gran, que produís, però el peu mos prona i se fa més ample. A això li sumem que, clar, l'úter, pues això va creixent, ahí dins va caer, pues té que haver una personeta, i fa una pressió sobre les diferents estructures circulatòries que n'hi ha que van a baixar cap a les cames. Què passa? Pues mos produís que tinguem la circulació no siga bona, tot això fa que n'hi hagi una retenció de líquids, que el que ajuden al final és a que també se dematise, o sigui, se facin més grans les cames, més gruixudes les cames i més gruixudes després, però que no és gruixude de que estigui gorda, per la panxa, o perquè estigui menjant més, o per lo que siga. que es per esa retenció de líquids que se fa i esa mala circulació que hi ha. ¿Vale? Entonces, claro, si sumem tot això, el que fa és que el nostre peu és més ample. Entonces, sí, el peu se fa més gran, més ample. Clar, què passa? Una dona que està acostumada a gastar una sabateta estreteta, clar, la sabata no li vindrà bé, no se podrà ficar sabates. Entonces, el peu m'ha crescut perquè no me puc ficar les sabates. No és que t'ha crescut de llarg. És que se t'ha fet tan ample que les sabates queden normal. I ja no perquè foren superestretetes, sinó perquè les sabates de normal s'adaptaven perfectament al teu peu i en aquest moment ja no poden agarrar tota aquesta inflamació que n'hi ha.
I una vegada ja així la criatura, el peu, en aquest cas, torna a la normalitat, no sempre, depèn del cas.
El peu torna, el cos torna, el peu torna... és el que, que estàvem comentant, al final és pues, com la pelvis, que la pelvis pues, una vegada tu tires el xiquet, torna al seu puesto, la panxa una vegada tu tires el xiquet o la xiqueta, torna al seu puesto, tot torna al seu puesto, però durant aquests mesos, aquests últims, sobretot, això és molt evident en l'últim trimestre o en els dos, en l'últim trimestre o en els dos últims inclús, i se peu... s'ha tingut que fer més ample per lo que estava passant en el nostre cos, però després torna al seu lloc perfectament, clar.
Aquesta també és una de les creences, no?, aquesta pregunta, però què més patís el peu d'una embarassada?
A veure, associat a lo que estàvem parlant, per exemple, encontrem patologies com pugui ser la fascitis plantar o el dolor a la planta del peu, per lo mateix, el peu mos ha pronat, mos està pesant, entonces les estructures que mos tenen que aguantar el cos no són capaces d'aguantar-lo, i entonces en ese moment determinat i se peu mos fa mal. Uh-huh. Val, evidentment hi ha tractaments per a si això passara, per a evitar, per a donar un confort a ese peu, si mos farà mal, però normalment en el moment en què s'acaba l'embaràs torna. És igual com la ungla clava. També mos passa molt i també ha produït segurament aquesta pronació del peu que les ungles en les embarassades, en les ungles del dit gordo, se mos claven. A veure, el problema que té ahí és pues, que, evidentment, si hi ha una infecció, pues, no pots donar antibiòtics, entonces sí que s'ha de tenir un cuidado, però normalment i sa ungla després no tornarà a clavar-se. Normalment, n'hi ha casos que sí que continua clavant-se perquè, per lo que siga, ja s'ha deformat molt la ungla o perquè a lo millor ja la teníem un poc... a lo millor no se mos clavava, però ja la vam estar parlant l'altre dia de les causes de la ungla clavada i a lo millor ja la forma ja no era... perfecta, i ara estava dobladeta, aunque no se mos clavara, i això mos ha ajudat a que acabi de clavar-se'ns.
I també, especialment, suposem que en estiu, sudoració, bueno, lo de que se t'unflen els peus també, no? Suposem això de la retenció de líquids en estiu a més, i la sudoració no sabem si més en estiu o realment dona igual, no? I l'olor de peus que diuen que també ve associat.
A veure, evidentment en estiu se sua més i, evidentment, en estiu se retenen més líquids, uh-huh, perquè ho fem tots, pues, evidentment una persona embarassada també. Lo que passa és que sí que suen més els peus, per tot i se igual com sua tot el cos, per aquest trastorn hormonal que tenim, però estem en les mateixes. No és una... Primera, jo no crec que sigui ni siquiera una de les coses més problemàtiques que puguem tindre, i segona... bueno, també n'hi ha esprais i coses així per a aquesta sudoració o per a aquest olor de peus. Això l'únic problema que jo li veig és que al final quan perdem líquid, quan suem molt perquè estem perdent líquid, necessitem tindre molt bona hidratació. En el cas dels peus no ja vam beure molta aigua i estar ben hidratats, sinó que a més és necessari ficar aquesta cremeta hidratant. Però... després vos faré un to-do list per a casa. Una altra cosa que també volia comentar és que la forma de caminar canvia per lo mateix. Primera, quan tenim el nostre centre de gravetat canvia perquè nosaltres tenim un embaràs i en aquest embaràs es creix la panxa, entonces pues, l'esquena l'anem tirant cap arrere perquè no sé què, per anar a agarrar, per no caure de cap, clar, evident, perquè el pes el tens davant. Però això fa que el nostre centre de gravetat canvie. Damunt la pelvis se'ns està fent més ampla, entonces les cames se van obrint i al final el que ens encontrem és que tenim una forma de caminar que té les cames molt separades, els passos molt curtets, en els peus molt oberts per agarrar... I al final el que estem buscant és tindre més superfície d'apoyo perquè clar, està canviant tot el nostre cos i ja en aquest moment estem canviant fins la nostra forma de... de caminar. Entonces, ahí sí que no hi ha res a fer, me referís, però bueno, que se sàpiga que és una cosa que és normal i corrent. De fet, és superevident quan una dona està ja a punt de tirar el xiquet la forma de caminar. És com una forma...
Mama pato, no?
Sí, sí, és una forma que tu veus a una dona que camina aixina pel carrer i saps que està a punt de tindre el xiquet, però a més no jo perquè siga podòloga, sinó que qualsevol persona veiem a la dona caminar aixina i dius ja te queda poquet, ja te queda poquet, perquè tot això està passant al nostre cos. Val? I després, això també el que ens produeix és que tindre una inestabilitat en la marxa. Uh-huh. Val? Ahí sí que ja el que ens podem encontrar és dolor a la part de davant de la cama, a la zona del tibial, una periostitis tibial, una entesitis a la inserció del tibial posterior, que a més és el mantenidor de la bòveda, ja m'està... O sea, el
pa la gent del carrer, sí. Que ja tu saps, ja.
El tendó que mos aguanta el pont. Entonces, clar, hem estat parlant ja antes de l'efecte de la relaxina i de l'efecte del pes, entonces i se estan patint molt més, i ahí sí que mos podem encontrar este problemeta, val? Bueno, per no fer-ho massa llarg, perquè jo sempre me fico així a xerrar, tu me dius...
Que està bé.
Tu me dius 10 minuts, i jo des de 10 minuts, sí, sí, i després faig molt de cas. A mi m'agradaria pues, fer com una to-do list, uh-huh. ¿Vale? Així per dir-ho modern, per a les dones embarassades, sobretot que estan en els últims trimestres de la seva vida i que sàpien un poquet.
La seva vida d'embarassada.
La seva vida embarassada, perdó. Sí, sí, estan a punt de donar una nova vida, tot el contrari. Una cosa que no havia comentat i que també veig important... No és bo que ens passem massa hores de peu, val? I que no... Tenim que intentar no estar de peu plantades, ¿vale? Uh-huh. Per el mateix, perquè encara aplanaríem més. ¿Vale? Bueno, va, vaig en la meva to-do list. Els peus no ens els anem a veure, perquè la panxa fa que sigui un poquet complicat accedir a aquesta part del nostre cos. Per tant, necessitem que la nostra parella se implique en això de l'embaràs, que no és cosa nostra allà avant, i que ens controle, que no hi hagi ningú problema en els nostres peus, que ens es cuide. I el més bonic de tot, que ens faci massatges en cremeta hidratant tots els dies, primera, perquè és necessari, per aquesta sequeta que havíem parlat, ficar-nos crema hidratant a diari, i nosaltres no arribem, uh-huh. I segona, perquè és bo que se faci un poc de massatge per ajudar un poquet a aquesta circulació que està un poquet compromesa en tot el tema de l'embaràs, així que, xics, vos toca, o, bueno, o xiques, en el cas d'altres tipus de parelles, vos toca ficar-vos les piles i ficar-vos a fer aquest massatge i a fer i s'ajuda a mobilitzar un poquet tot el que són els dits i fer un poquet de tindre carinyo, ¿vale? De tindre carinyo als nostres peus. Si n'hi ha casos de molt d'edema o molt de cansament per l'embaràs, també molt bé és baix de contrast, simplement és ficar aigua freda i aigua calenta i anar ficant 5 minutets els peus a cada puesto, no, ni aigua que estiga congelada, sobretot en hivern, ni aigua bullint, però que sí que n'hi ha un contrast i sempre se'ls comença i s'acaba per l'aigua freda, val? Per lo mateix, ajuda a millorar la circulació i ens relaxarà tota la musculatura. Les sabates, bueno, ja ho havíem dit, al final és precís perquè...
No pots agachar-te.
Perquè no n'hi ha altra, però intentar buscar una sabatilla còmoda, intentar buscar una sabatilla que se mos adapte bé al peu. Jo sé que moltes vegades n'hi ha dones que no poden arribar a passar-se les sabates. Bueno, pues, xics, vos toca una altra vegada, mos passeu les sabates perquè estiguin ben subjectes al nostre peu i intentar que esta sabata no mos cree més inestabilitat de la que nosaltres ja per nosaltres mateixes estem tenint. És bo també realitzar activitat física, a més això és bo per a tot l'altre, perquè per a controlar l'augment de pes, per a que no augmentar més el pes del que toca, per a tindre la musculatura forta i per a tot això és bo. Evidentment l'activitat física, sí que per favor consultar la vostra ginecòloga o el vostre ginecòleg primer i bueno, un fisioterapeuta o en un preparador físic, hasta quin punt se pot arribar. Evidentment, en cada part de l'embaràs se pot arribar a uns jocs i córrer una marató de 9 mesos jo crec que seria un poc complicat. Sempre vaig a una consulta, una supervisió a un professional dedicat per a això, però sí que és bo realitzar aquesta activitat física. I ja el que havíem comentat, el no passar-nos hores de peu, caminar sí, però de peu plantades no, perquè no va ser bo ni per a la nostra circulació ni per als nostres peus.
Així que en l'embaràs és això. N'hi ha tantes coses en el cos, no, que canvien, que dius, i els peus, però sí, també són importants, perquè ens han de... Si de normal ja ens han d'aguantar, quan estem gordes i pesades encara més, així que és important tindre'ls en estat de revista.
Jo no passa per ahí, tu sí, i...
Ja us... Els meus han estat molt bé, la veritat és que no he tingut queixa cap.
Sí, no totes... Ja te dic, no totes les... Al final és com en l'embaràs, no totes les dones tenen els mateixos símptomes, això pot passar... I n'hi ha vegades que tot això passa, però és que tu no t'enteres, perquè si a tu no t'ha produït dolor, per exemple, tu per més que el teu peu t'hagi pronat, ja has caminat, però a tu no t'ha produït ningú dolor, pues bueno, pues ja ha tornat al puesto i ja està, no passa res. Pues no tinc cap la sabata i me tinc que ficar deportiva, pues me fico deportiva i ja està, i no te produís res més. Però sí que, per favor, cremeta hidratant i, per supost, en cas de dubte, en cas de qualsevol cosa, més pront que tard, acudir a un podòleg, ja que... No anem a poder donar medicació, perquè no, a no ser que siga imprescindible, no és bo donar medicació, i per tant tenim que intentar agarrar les coses antes de que es produïsquen un problema major.
I com sempre dius, així a Vila-real n'hi ha molts professionals, molts companys teus que poden atendre, però si algú diu, pues mira, jo que escolti a Laia, m'agrada com parla, com m'ho explica, com podem fer per a ficar-se en contacte?
Bé, pues jo tinc per cita prèvia i el meu contacte és el 685-288-034 i res, i que vaig a veure l'embaràs.
Doncs esperem que així siga, Laia.
Una
horeta curta. Mal drama, però bé, moltes gràcies, Laia, i fins d'ací una setmana.
Vinga, vosaltres.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Com cada dues setmanes obrim aquest espai amb policia local, com és habitual, no sempre, però sí és un dels convidats més habituals que tenim per ací, l'intendent Ramon Martínez. Intendent, molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, Sheila.
I avui ve acompanyat vostè de dos íntegres de la policia, mediadors, tot i que també porten a terme altres tasques. Paco Ribes, coordinador de policia rural i mediador, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també Juan Antonio Rodríguez Lavado, coordinador de barri, també mediador. Molt bon dia.
Buenos días.
Doncs avui diferents els temes que tenim damunt la taula, però comencem per uns controls que s'han estat fent durant les darreres setmanes, intendent, i ja n'hi ha un balanç, no?, i una lectura d'aquestes xifres.
Bueno, sí, efectivamente, durante dos semanas, por parte de la unidad de tráfico, junto con la unidad de atestados, pues se ha intensificado una serie de controles en vistas a la prevención, sobre todo de la conducción con la presencia de drogas, ¿no? Tenemos ya los resultados, y los resultados, pues hombre, no te voy a decir que son alarmantes, pero sí que son preocupantes, ¿no? En tan solo dos semanas, 27 conductores han dado positivo en diversas sustancias, ¿no?, aquí en nuestra ciudad. Y te hablo conductores no solamente de turismo, sino te hablo algunos de ellos conductores incluso de vehículos pesados, vehículos que estaban realizando transporte en el ámbito nacional, ¿no? Yo no sé qué tipo de publicidad o qué se va a hacer más, ¿no?, para evitar y conseguir que con la presencia de drogas no se conduzca. Como te digo, han sido 27 personas, 27 conductores, y de estos 27 conductores, pues las sustancias han sido... Bueno, la primera ha sido el cannabis, como viene siendo habitual a nivel en el ámbito estatal. Pues nuestros parámetros han sido similares, ¿no? En segundo lugar ha sido la cocaína, que han habido 14 casos. Y luego ya, bueno, mucho más lejos, pues hemos tenido los opiáceos, las anfetaminas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero destacaría, como te he dicho, cannabis en primer lugar, cocaína en segundo, coincidiendo con las estadísticas en el ámbito nacional. Y es curioso porque tenemos un caso en un conductor que dio positivo en todas las sustancias posibles que se podían detectar. Todas. Todas. Si dio positivo en cocaína, en cannabis, en opiáceos, en anfetaminas, en metanfetaminas, en todas. ¿Vale? Con lo cual esto ya ha sido el récord, ¿no? La verdad no nos había pasado nunca, ¿no? Bueno, en lo que va de año 2019, Sheila, sí, llevamos la friolera de 103 positivos en drogas. Es una cifra, como te he dicho anteriormente, preocupante, ¿no? preocupante
en comparación
porque,
al 2018.
Sí, en el 2018, en todo el 2018, hubieron 88. Nos faltan dos meses, noviembre y diciembre, pero tenemos que tener en cuenta que diciembre es un mes fuerte desde este punto de vista, ¿no? Es cuando son las comidas de empresa, los controles, la Navidad, y vamos ya por 103. O sea, estamos superando en un porcentaje ya importante a falta de dos meses, como te he dicho, ¿no? Y bueno, estos son un poco los resultados y bueno, la verdad que desde Policía Local, pues...
También incidir, ¿no? Siempre lo hacen en que el consumo de drogas igual se ha producido un día o dos antes, pero claro, no es cuando se lo ha tomado, si da o no da. No hay
claro,
más.
El tema de las drogas no es la sintomatología, sino es la presencia, con lo cual hay mucha gente que dice, no, es que lo consumí ayer o anteayer, ya, pero la legislación española lo que castiga es la presencia de drogas en el organismo. Luego, si el test indiciario da positivo en cualquier droga, pues evidentemente eso es un positivo, que por cierto son 1.000 euros de multa y 6 puntos en detracción de puntos en el carnet de conducir, ¿no? ¿Cuánto dura esa sustancia? Pues eso es relativo, ¿no? Depende del tipo de droga.
De la persona.
Depende de la persona también, ¿no? Pero, por ejemplo, el THC, lo que es el hachís y la marihuana, pues podría, en ciertas cantidades y en ciertas personas, hasta una semana, ¿no? Tú puedes tener restos de droga hasta una semana, ¿no? Por lo cual, bueno, lo que nos tenemos que concienciar es de que la normativa está así, de que no podemos conducir con presencia de drogas en el organismo. Y ya te digo, es preocupante, ¿no? Porque incluso profesionales de la conducción, ya te digo, recientemente, varios de los vehículos denunciados han sido camiones. Algunos de ellos que se dedicaban al transporte nacional de otras comunidades autónomas que iban de ruta y habían dado positivo en cocaína. Bueno, pues yo creo que esto nos tiene que invitar a la reflexión, ¿no? Desde luego, desde Policía Local, igual que hemos hecho ahora estos controles durante dos semanas, no vamos a relajarnos en absoluto, no nos vamos a relajar. Yo como responsable de la unidad de tráfico y atestado digo que no nos vamos a relajar, vamos a seguir y vamos a intentar seguir rebajando estas cifras que ya te digo que cuanto menos son preocupantes, ¿no?
¿Alguna persona pensará que han hecho más controles este año que en 2018 y por eso se detectan más o más o menos?
No, más o menos, a ver, más o menos son similares, ¿no? Las campañas más o menos en el tiempo las tenemos prefijadas. Más luego las circunstancias son las que son, ¿no? Pero bueno, podrías tener un más menos, un diferencial de un 5%, ¿no? Pero en estos momentos ya llevamos una diferencia importante a falta de dos meses, ¿no? Bueno, yo creo que, insisto, que a pesar de que las sanciones son elevadas, a pesar de que puedes incluso cometer un delito contra la seguridad vial si hay sintomatología, a pesar de los números, fíjate los números, en el ámbito estatal, el año pasado murieron 555 personas. 955 personas. 955 familias destrozadas. Bien, pues de ellas, el 15% fue por causa de llevar droga en el organismo. Es una cifra importante, ¿vale? Tú descartas el alcohol, descartas el móvil, descartas la velocidad, descartas las distracciones. Un 15% eran por drogas. Yo creo que es un dato significativo el cual tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y como te he dicho, desde Policía Local, pues vamos
a continuar incidiendo.
Vamos a continuar, sí, sin duda. Es una asignatura pendiente, al igual que la del móvil, ¿eh? Y vamos a estar ahí, al igual que en su día fue el cinturón y creo que lo hemos conseguido reconducir.
Más o menos superado.
Sí, está más o menos superado en esto, pues vamos a estar trabajando y vamos a aportar nuestro granito de arena para ello.
Pues este era uno de los temas que queríamos tratar. Es un tema de actualidad porque se tanca ataques contra el FAPOC, pero hoy a los convidados también, ¿no? Y anem a cedir el pas a aquests agents que formen part també d'aquesta unitat de mediació, ens va comentar l'intendent. Anem a parlar amb la gent que està, diguem, a peu de carrer tractant aquest tema, no? Més enllà de l'explicació més teòrica, més formal que sol donar la inspectora Rosana Gallardo. Per què vau entrar? No sé si vos van convidar, va ser iniciativa vostra entrar a la unitat de mediació, Paco, per exemple.
Bé, en el meu cas, jo venia d'una altra secció del patrullatge a Torns i vaig canviar de secció i en aquesta secció, que és el barri, doncs ahir pues, se treballa en, i tu, com tu bé has dit, la inspectora Rosana se treballa en mediació i per això va es començar en este cas a fer esta tasca.
Jo igual, jo estava també en la policia de barrio i en esta unitat de policia de barrio se integró la unitat de mediació. Y a partir de ahí pues empezamos a trabajar con la inspectora Rosana, que es la que trajo la mediación aquí y la que nos impulsó un poquito para que colaboráramos con ella.
Tenint en compte que ara, Paco, també estàs en la tasca rural, n'hi ha més casos de mediació en l'àmbit urbà, en el rural, més o menys?
Bé, jo, si me permetisses, voldria dir que el que és la tasca de mediació, encara que en aquesta secció s'ha fet des de fa un temps, des que ho va agafar l'inspectora, que li ha donat una projecció més administrativa, diguem, d'una altra manera, no? S'ha protocolaritzat tot i se treballa en més cura en el que és el guardar les dades, el fer documents que en un moment donat a les persones que estan immersos en aquests processos doncs els ajudaria en un moment donat a poder dir, no, mira, és que tu i jo hem fet
arribar,
un acord,
no?
I ho tenim així, que això abans no se feia, però la policia local sempre n'ha fet de mediació d'una altra manera, però sempre n'ha fet a peu de carrer. S'ha anat a un conflicte a casa dels dos veïns i els veïns estaven ahí renyint i estaven molt acalorats, ha vingut la policia, ha parlat en una, ha parlat en altra, ha apartat els dos contendents en esa rinya i i han estat pues mediant d'una manera directa. Ara se fa d'aquesta manera directa i després tot el tema administratiu. Salvant això, vol dir que aquesta tasca administrativa en policia rural se fa d'una manera diferent a lo que se fa en policia de barri, com a tal dins de la ciutat, que això te ho explicarà.
En policia de barri atendemos, pues, además de esas mediaciones propias de las personas que te las han solicitado, también atendemos reclamaciones que no llegan a ser mediaciones, porque simplemente son reclamaciones que, pues, con un par de entrevistas se pueden solucionar y de hecho, pues, muchas de ellas se solucionan así. Y sí que hay otras que son mediaciones propiamente dichas, porque te reúnes con las partes, llegas a unos acuerdos que después hay que redactar para que en el tiempo pues se cumplan, y hay que hacer un seguimiento sobre esos acuerdos para ver si realmente se cumplen o no. Entonces, en el tema urbano, pues quizá haya unas mediaciones que son distintas a las que pueden hacer en el tema rural, porque necesitan a lo mejor de un mayor seguimiento, de una continuidad en el tiempo, y ver si esas personas cumplen esos acuerdos que hemos pactado, firmado y redactado unos documentos. Pero bueno, más o menos yo creo que puede haber también un número importante de mediaciones, tanto en el ámbito rural como en el urbano, más o menos las similares, ¿no, Paco? ¿Consideras tú?
Sí, lo único...
Tenemos la estadística, hasta ahora llevamos... Entre mediaciones y reclamaciones llevamos 267 año. Y no sé el porcentaje de ellas, cuántas eran rurales, pero...
Rurales, lo que decimos, si vamos a lo que es la mediación estricta que hacemos ahora, como tales, pocas. Con respecto a la cantidad que dice él. Sin embargo, en actuaciones, pues a lo mejor la mitad de esas actuaciones son de policía rural.
¿Cuáles son las principales causas por las que la gente, no sabemos si acude directamente a la mediación o desde policía se le ofrece, ¿no?, acudir a la mediación?
En muchos casos se les ofrece la mediación. Te entra una llamada por teléfono en las dependencias policiales de un vecino que tiene unas molestias por ruidos o por animales, y la patrulla que acuda al lugar atiende en ese primer momento esa reclamación, intenta localizar pues a la persona que está produciendo la molestia y le ofrece al reclamante, si son unas molestias que tienen una continuidad en el tiempo, porque ese perro está ladrando todos los días o ese vecino resulta que hace ruido a todas horas, le ofrece al reclamante que solicite la mediación para poder solucionarlo y que sea algo ya definitivo, que esa molestia no continúe. Entonces, muchas veces la mediación nos entra a través de la patrulla que acude al lugar, que le entrega un documento al reclamante para que solicite la mediación. Otras veces nos entra directamente por el registro de entrada del ayuntamiento, porque los vecinos ya conocen el servicio y se dirigen a que el ayuntamiento lo solicitan. Y otras veces pues nos acuden directamente a nuestras dependencias policiales, porque ya conocen el servicio y tenemos un horario de atención al público, que es todos los días de 12:30 a 1:30 de la mañana. Y ahí pues atendemos a esa persona, y si vemos que el problema que tiene es mediable, se puede solucionar a través de la mediación, pues trabajamos con esa persona.
Que és allò més complicat, perquè, clar, com a persones, òbviament com a policies ha de ser neutre, però com a persona de vegades tindreu preferència, no, per, diguem, una de les parts. Que és allò més complicat en el procediment de la mediació?
Bueno, jo també tinc que apostillar una coseta, apostillar-te una coseta, que és que la mediació sempre és voluntària. És a dir, si una de les, parts
no vol,
nosaltres, encara que vegis que és una oportunitat bona el treballar la mediació, perquè no arribes a instàncies superiors, no se va xutxar i s'alivien moltes molèsties una part i l'altra. I com que la mediació també se basa en el parlar la gent i sobretot en cedir, perquè el punt bàsic és que una de les parts estan els dos ahí
enquilosats,
no hi ha manera de que se baixi. Aleshores, per la pregunta que tu fas i en això que t'ha explicat, pues de vegades tu veus que pot tindre, per la teua intuïció, pot tindre raó, però sempre n'hi ha que intentar veure les dues parts, escoltar les dues parts, extraure les dues realitats que tu pugues veure de cada un, i ahí és on tu realment estàs sent neutral, perquè si tu el veus que és una persona del poble que tu el coneixes i tal, ve un altre que no el coneixes de res i que té, a lo millor dius, este xic a lo millor fa temps jo vaig tindre problemes en ell, si tu poses això per davant no faràs una bona mediació, perquè tu ja t'estàs decantant per un costat o l'altre. Nosaltres sempre escoltem a les dues parts, i n'hi ha gent que ha vingut allí, a vegades mos ho ha dit, no, és que vosaltres a ese lo conocéis, escolta, i li ho hem explicat ahí moltes vegades, que no, nosaltres podem conèixer a este, podem conèixer a aquell, però nosaltres te donarem el mateix tracte a tu que a l'altra part. I esa és la nostra neutralitat.
Sí, i además intentamos que l'acuerdo sea un acuerdo de ellos, o sea, no intentamos influir,
es muy importante también.
En ningún momento participamos en ese acuerdo en el sentido de influirles en que acepten algo o dejen de recibir algo o cedan en algo. Tienen que ser ellos los que lleguen a un acuerdo. Nosotros nos mantenemos neutrales, y es verdad que en ocasiones ves claramente que el reclamado o el reclamante, uno de los dos, pues tiene la razón. Y tú te sientes a lo mejor poco...
tienes más empatía, ¿no?, hacia una de las partes.
Sí.
Es que, pero un poquito, con lo que he dicho, porque tiene la razón en el aspecto legal. Nosotros hay una molestia y está regulada en ordenanza, eso tiene una respuesta. Y ahí ya sigue.
Claro. Y ves que, aunque tiene la razón legal, igual para solucionar ese conflicto o ese problema tiene que ceder en algo y permitirle a su vecino, pues que, oye, pues si yo estoy estudiando en el conservatorio música, tengo que tocar el piano a las 12 de la noche porque es que no tengo otro horario, como me ha pasado a mí, pues el vecino al final cede y dice, bueno, pues no lo toques hasta las 12, tócalo hasta las 11:30, aunque la ordenanza diga que hasta las 10 de la noche puedes hacer algún ruido en casa, pero a partir de esa hora no. Pero el vecino, pues el otro le hace comprender que necesita tocar el piano a esa hora porque su trabajo no le deja otras horas para ensayar, y así pues te contaría otros casos, ¿no?, en los que por encima de lo que está regulado en la ordenanza, pues a veces está pues el interés de las partes en llegar a un acuerdo, y dice, bueno, cedo en esto aunque no sea del todo legal o aunque me vaya a molestar, pero hasta esta hora máximo, a partir de esa hora déjame dormir, no me toques el piano o no pongas la música, o el acuerdo al que lleguemos. Entonces tienes que intentar que esas personas lleguen a ese punto de acuerdo sin que discutan, sin que se falten al respeto, y ahí pues es una labor a veces complicada en la que en ocasiones pues hemos estado reunidos y hemos tenido que decir, oye, vamos a hacer un receso porque esto se está calentando y no vamos a llegar a ningún acuerdo. Y en 10 o 15 minutos nos volvemos a reunir, o al día siguiente.
Y ya está, ¿no?
Sí. Y ya con los ánimos ya más tranquilos, pues nos hemos vuelto a reunir y hemos conseguido ese acuerdo que las dos partes quieren.
¿Rebeu alguna formació específica per a poder fer front a aquest tipus de... Perquè, clar, com a persona podries actuar d'una forma que tu consideres, però, clar, sobretot, no comentaves, Paco, abans el tema que s'ha fet molt molt de protocol, no?, per a saber actuar, per a que ningú pugui dir que n'hi ha un tracte de favor, no?
Sí, tots els anys se fan curses de mediació, inclús se fan unes jornades que són internacionals i veig gent de fora, veig gent també d'altres municipis i províncies, i això està a la base de nosaltres per a voluntàriament i per a poder formar-nos.
Sí, i además, pues, también en esos cursos nos sirve de mucho a nosotros la experiencia pues de otros compañeros, igual que a otros compañeros les sirve para aprender la experiencia nuestra. Y ponemos en común pues nuestras experiencias, nos contamos cosas, hablamos, y de esa forma pues también ves aquellas cuestiones que están trabajando otros compañeros y que tú a lo mejor te interesa adaptarlas a tu forma de trabajar, porque ves que te pueden ayudar, y ellos pues también hacen lo mismo, vienen a nuestros cursos, nosotros acudimos a los que organizan ellos, y de esa forma pues todos aprendemos unos de otros.
Sí que es importante que esta xarxa, no, per a, sí. Tindre una millor formació. Heu dit, no, heu insistit que les parts han de voler acceptar, arribar a un acord. Quin és el percentatge d'èxit? D'èxit entre cometes, no? En els quals la mediació arriba a bon port i les parts implicades doncs accepten.
Pues la estadística de este año no la tenemos aún, pero el año pasado hubo un 90% de
sí, probable.
Un 90% de éxito en que las partes llegaron a un acuerdo. Siempre hay hablamos de las mediaciones que se han llevado a término, porque hay algunas que no,
que se
ni las empezamos porque ves que una de las partes no quiere. La mediación, como ha dicho Paco, es voluntaria. Si una de las partes no quiere participar, nosotros no podemos obligarlo. Pero en aquellas que iniciamos el año pasado, creo que hubo un 90% de mediaciones que resultaron positivas, o sea que hubo acuerdo. También tengo que decirte que en esos acuerdos siempre hay alguno que después en el tiempo ves que se tuerce, sí, que las molestias que desaparecieron durante el primer mes, al segundo mes vuelven. Entonces lo que sí que le decimos a las personas con las que trabajamos, que no podemos mediar un asunto ya mediado, porque les hacemos perder el tiempo a ellos, nosotros también tenemos mucho trabajo, y el asunto que hemos mediado, que hay un acuerdo firmado, si no se respeta, habrá que aplicar lo que dice la ordenanza. Si es molestia por ruido, pues habrá que denunciar a ese vecino que hace el ruido. Si es el perro que... Entonces, ya no volvemos a mediar un asunto que hemos mediado. Porque al final no, ves que esas personas adquieren un compromiso y después no lo cumplen. Y así... Pues, pero son pocas, ¿eh? Son pocas las que se tuercen.
¿Cuán de temps de seguiment feu de los casos?
Normalmente nosotros en el ámbito urbano un mes. Un mes, durante un mes hacemos un seguimiento después de haber llegado al acuerdo.
Sí.
Y si al mes vemos que todo va bien, pues ya lo dejamos. Y luego puede ser que alguna de estas te llamen y te digan pasados tres meses, oye, que este vuelve a poner la música fuera del horario que habíamos acordado.
Pues ahí ya.
Y dices, pues mira, pues nos llamas, y si la música está puesta, irá a la patrulla nuestra, comprobará. Si procede a denunciar, se denunciará, o actuar como en ese momento pues
sea necesario.
Sea necesario.
Ha comentat Juan Antonio un mes en urbà, diguem, en rural també, o una miqueta més.
En rural és que parlem de coses que són diferents, és clar, sí, perquè a lo millor
un tema de lindes, no?
Un tema de lindes, per exemple, medianeria. Això una vegada s'ha solucionat. Sí, és perquè
no necessita seguiment.
La meva parcel·la es comença ahí, i l'altre diu que és mig metres més cap allà. Si al final s'acorden, van allí, se tira un fil, se diu on està, ells són els que diuen on s'ha de posar, nosaltres estem en col·laboració. És ahí, sí, molt bé, pues va, tira el filet, se fa, si estem nosaltres un document, com que hem estat allí i hem vist el que ha ocorregut, i ja s'ha solucionat. És a dir, que has fet una mediació en ells, has mediat per a que aquest conflicte se resolga, o has escrit després en un informe, però aquest tema ha quedat solucionat, pot ser un altre, però aquest tema ha quedat solucionat, igual que potser pues, estem treballant moltíssim en aquest cas que vaig a dir ara, que són les reclamacions per abandonament de terrenos, de finques, i ahí pues, nosaltres localitzem titular, i aquest titular va i normalment neteja la finca, s'ha quedat solucionat. Pot tornar a passar dins de 3, 4 anys o el tema que siga, que són herències, perquè torna a passar que se torna a embrutar, pues tornes a cridar. És una tasca,
no?
Diferent. Sí.
Quin és el cas que més vos ha costat de mediar? No anem a especificar, no? Però i quant de temps heu estat ahí, diguem, en la lluita,
si
entre cometes?
Nosaltres, esto está en l'oficial que estava nosaltres, sí, que vam estar així en
un any,
en una finca que va tenir un problema de una bassa gran, que tenia unes filtracions i n'hi havia que actuar a través de un negoci, i clar, això va costar perquè primer les parts, a veure si volem, perquè això ho han parlat moltes vegades i ahir n'hi havia... Això és una cosa que no han dit i ara m'hi ve al cap. Moltes vegades, darrere del conflicte actual,
hi ha
conflictes enquistats en el temps dels
de herència de no sé què, no?
No t'ho pots imaginar. Uh-huh. Sempre n'hi ha un algo, sempre.
N'hi ha algo darrere, no?
Després, pues, quan arribem al punt actual, i este que te dia, pues, sí, mos va costar pues, sobre un any i pico. Sí. Però se va traure i la gent va quedar molt contenta, però això va costar, un any i pico de faena, de reunions, de buscar un abogat, de buscar, jo tinc esta part però vull que el manobre que té que fer això sigui aquell perquè aquell d'altre és més car i pues, l'abogat diu que no, al final vam arribar a un acord per una sèrie de circumstàncies de treball i una miqueta de coincidència també, però se va arribar, sí, a l'acord i perfecte, ells estan funcionant tots.
Jo m'he encontrado algunos casos también que hemos tardado en resolver, pero hemos tardado en resolver porque así se acordó en el compromiso que las partes firmaron, y es en el, sobre todo los que necesitan tiempo son aquellos en los que hay un impago de alquiler. Uh-huh. Y antes de ir al juzgado han venido a buscarnos a nosotros y podemos ayudarles a resolverlo, hemos contactado con las partes y llegan a un acuerdo. Yo te pagaré los 800.000 euros que te debo de alquiler, pero me tienes que dejar un tiempo. Y en algunos hemos estado 8 meses, un año, porque se han ido realizando pagos periódicos durante uh-huh. el tiempo, y cada uno de esos pagos uh-huh. que se han realizado pues se han tenido que reunir con nosotros, firmar el documento de pago, y así en uh-huh. el tiempo pues se ha ido alargando hasta que se ha completado el pago del alquiler. Uh-huh. Y son asuntos que hemos resolvido en mediación, que hemos resuelto en mediación, y no ha sido necesario acudir al juzgado.
Bueno, porque allí las posturas, ¿no? Pues quieras que no, con un juez de por medio, pues claro, se enquistan más y sí, ya.
Y cuesta más dinero también.
También, ¿no? Que eso hay que tenerlo en cuenta.
Es sí, que al final es un tema monetario también.
Entonces, económico. Esos son asuntos que sí, que se alargan en el tiempo, pero que al final se resuelven.
Uh-huh. Dime. Continuareu en eso de la mediación, vos agrada, porque claro, obviamente no será fácil cuando veieu, sobre todo, algún veí que conegueu, que pueda ser veí vostre, y que diga, no, escolta, es que claro. Y tires a qué y no me ayudes a mí.
Intentamos cuando una de las partes pues tiene una afinidad contigo, de amistad o si es un familiar, pues intentamos que sea otro compañero el que lo resuelva. Uh-huh. En la unidad de mediación somos varios compañeros, en Policía de Barrio somos 5. Y pues claro, si el que viene a reclamarte es amigo tuyo, pues no vas a llevar tú el caso, porque uh-huh. ahí no serías neutral, claro. Aunque quisieras, es difícil mantenerse neutral, lo llevaría otra persona. Y en el ámbito rural me imagino que igual, que sí, ellos también son varios compañeros, y normalmente uno no va a mediar un asunto en el que pueda estar condicionado porque es amigo o familiar de una de las partes.
Uh-huh. Intentar tener un poco de distancia, ¿no? Claro, claro.
No es que lo intentemos, es que
es así.
Lo llevamos así, no, sí, no podemos, uh-huh. no podemos hacerlo porque forma, realmente no seríamos neutrales.
Per nosaltres i també per les parts, perquè si sí, les parts, per una d'aquelles, també saben que tu tens afinitat en la contrària, te van a dir, home, és que no és lo correcte.
Clar.
Ell ja estaria una miqueta viciat i s'ha...
I sa mediació,
ja no seria lo ideal.
Uh-huh. I sí que ja, per últim, si alguna persona s'està escoltant i és això, té un veí que li molesta alguna de les coses que fa o pues, algun problema en els terrenys o que crema i li molesta, no ho sé, aquestes coses, per què considereu que haurien d'acudir a mediació i quan, no? Perquè igual, diu una miqueta i al final s'ompli massa el got i ja desborda, no? Quan volen anar sí, a demanar ajuda.
Sobretot abans de que passi això que tu has dit. Uh-huh. Sobre todo.
También les intentamos decir a estas personas que lo primero es que ellos hablen entre ellos. Uh-huh. Si no encuentran una solución, que vengan a nosotros. O sea, que no vengan a buscarnos antes de haberle comunicado al vecino, oye, que me molesta el humo que haces cuando estás quemando en el tema rural la poda en tu huerto.
Claro, o que me molesta, dices.
Claro, o que me molesta la música. Que arribe la policía, igual también es un sop de moral.
Sí, sí.
Por eso, porque en ocasiones que nos han dicho, sí, sí, yo he hablado con el vecino, y cuando te presentas en su casa te dice, pero si no me ha dicho nada, si me lo hubiera dicho yo hubiera quitado la música. O
que de verdad es más fácil, ¿no?
Claro. Entonces, lo primero que hacemos es decirles si han hablado con el vecino, uh-huh. si lo han hecho y aún así el problema persiste, pues es cuando ya entramos nosotros. Y decirle pues a la gente que nos está escuchando que cualquier asunto, cualquier molestia que tengan, pueden acudir a la policía local. Nosotros les informaremos de cómo funciona la mediación, uh-huh. y veremos si ese asunto lo podemos resolver por mediación. No les garantizamos nada, simplemente lo intentamos, y si vemos que la otra parte también quiere, pues intentaremos trabajar con ellos para que se resuelva esa molestia que tienen.
no? Perquè al final és això, un veïnat feliç, no? Pues millor, millor tot. Ramon, para despedir alguna cosa, hemos escuchado a los agentes, ¿no?, de esta labor que realizan.
Bueno, yo la verdad que quiero aprovechar también, en este caso, este medio para trasladar de por parte nuestra, como responsables, el magnífico trabajo, ¿no?, que están haciendo, ¿no? No porque estén aquí presentes, no solamente a ellos, sino a todo el personal que trabaja junto con ellos, los compañeros, aquellos que ya no están, porque se han jubilado. Me acuerdo ahora mismo del oficial Amador, por ejemplo, que han hecho un trabajo magnífico y que bueno, yo no sé si se sabe valorar, ¿no? Se sabrá valorar realmente lo magnífico de este trabajo, ¿no? Tanto por la ciudadanía como por los propios compañeros, ¿no? Es un trabajo específico donde problemas que están enquistados en el tiempo son capaces de resolverlos de forma satisfactoria, y esto es muy enriquecedor, ¿no? Ya no solamente para la organización, porque los problemas se solucionan, sino también la satisfacción que ellos mismos lo podrán comentar, ¿no? De ver cómo, gracias a nuestra actividad profesional, pues las personas que han entrado allí apenas sin mirarse, enrabietadas, pues llegan a darse la mano, a pedirse perdón y a llegar a hacer un acuerdo, ¿no? Y eso, desde el punto de vista emocional, pues, como persona, eso es fantástico, ¿no? Ajá. Por lo tanto, ya te digo, en la medida de como responsable, como intendente, pues darles la enhorabuena a ellos y a todos los demás por ese trabajo profesional y un trabajo magnífico que además ha servido para posicionar a la policía local al frente de algo tan maravilloso como la mediación policial, ¿no?
Uh-huh. Pues esperem que tingueu molts més casos d'èxit, que isca molta més gent satisfeta, no?, que passe per aquest servei de mediació policial. Juan Antonio, Paco, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Continuarem parlant, i Ramon també, moltes gràcies, intendent, i mos veiem d'ací un parell de setmanes.
Gràcies a vosaltres.
Tres els minutets que passen de les dues de la vesprada. Temps ja per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata i el seu equip. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.